Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Ciutat.
Molt bon dia, hola, què tal? Com estem? 10 i 4 del matí, benvinguts a la ciutat d'avui, dimarts 3 de desembre. Avui és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. La OMS defineix la discapacitat dins l'àmbit de la salut com tota restricció, absència de la capacitat de realitzar una activitat en la forma o dins del marge que es considera normal per l'ésser humà. Avui a la ciutat en volem parlar amb la Fundació Marc Pi de Pineda. Hem convidat el Joaquim Borjons, que és el president de la Fundació, i el José Antonio Canillas, que ens acompanyaran aquí als nostres estudis. I avui també us diem que el CAP de Calella porta a terme un seguit de xerrades adreçades a cuidadors de persones dependents. Avui a la ciutat en parlem amb la Carla López, que és treballadora social de la corporació, unes xerrades obertes a qui pugui interessar, i que ja té llistat els temes per abordar de cara al nou any. I avui farem tertúlia a partir de les 11, com cada dia debatrem de temes de ciutat amb el Pere Puig, el Quim Rey, el Francesc Membrives i el Jordi Martí. I acabarem avui amb música d'Ozzy Osbourne, tal dia com avui naixia, aquest cantant de hard rock que va ser membre dels Black Sabbath, naixia tal dia com avui de l'any 1948. És el menú que tenim per la ciutat d'avui dimarts. Salutacions de qui us parla aquesta hora del matí. El meu nom és Sònia Montanyola. Fem cop d'ull a la previsió del temps. Quim Serra, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. El protagonista de la situació meteorològica d'avui, sense cap mena de dubte, és el important canvi de temps que tindrem al llarg del dia d'avui, però sobretot de cara a demà, amb ventades fortes o molt fortes i amb temporal marítim, amb onades que poden superar els 4 metres d'alçada aquí a la comarca. Ens hauríem de remuntar molt enrere fins l'any 2001, al 11 i al 15 de novembre, quan vàrem tenir un temporal d'aquestes característiques. Per tant, ho haurem de seguir molt a prop, perquè en aquella situació es van superar els 130 km per hora de vent en alguns sectors de la comarca. De moment, avui veurem com el dia anirà canviant a mesura que avanci la jornada, cada cop amb més núvols, ja cap a mig matí, migdia, molt estirar. De moment sembla que sense precipitacions i el vent que anirà guanyant protagonisme. Aquesta tarda ja serà moderat, o fins i tot amb alguna ràfaga forteta ja cap al nord del Maresme. Serà demà, però quan arribi aquesta pertorbació, amb vents forts o molt forts, com ja hem dit, del nord-est, de Gregal, i amb una situació marítima que estarà molt alterada. Avui ja hi haurà forta maró, onades al voltant d'un metre i mig, dos metres. Demà poden arribar, com ja hem comentat, als 4 metres d'alçada. Moltíssima precaució, perquè doncs, sembla que tindríem una situació força complicada de caramà. Això s'hi afegirà la pluja, unes precipitacions que, segons alguns mapes, podrien acumular fins a 100 litres per metre quadrat a les zones de la serrada litoral, principalment, i especialment del Maresme Nord. Per tant, haurem de seguir també aquesta possibilitat, ja que alguna d'aquestes pluges podrien acompanyades amb tempesta i ser intensa. En definitiva, temporal de primer ordre que ens afectarà ja a últimes hores d'avui, però sobretot de cara a demà, aquí a la comarca.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. Si heu de fer servir el transport públic, sabeu que hi ha normalitat a la xarxa de transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona en aquests moments. Nomi Estema, bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Què diu la comarca?
Doncs mira, bé, avui ens fem ressò perquè el jutjat de Guàrdia d'Arenys de Mar va posar ahir en llibertat provisional un dels detinguts pels Mossos d'Esquadra durant la baralla en un tren estacionat a Pineda de Mar diumenge al matí. Recordem, com us avançàvem ahir, que la baralla va acabar amb l'agressió a tres vigilants de seguretat que intentaven separar els joves i que van acabar amb ferides de diverses consideració. Arran dels incidents, els Mossos van detenir dos nois, un d'ell de 19 anys, que és el que va passar a disposició judicial i que ha quedat en llibertat provisional. L'altre és un menor d'edat i la causa continua oberta per un delicte de lesions, però els dos nois estan en llibertat. Aquests fets també de diumenge han tornat a obrir el debat sobre la seguretat a les línies de trens a Rodalies i al metro de Barcelona, que sobretot recullen usuaris procedents de zona 2 i nocturn i que molts cops doncs, acaben en baralles o incidents com els de diumenge al matí a l'estació de Pineda. Per tant, volen que, com dèiem ahir també, demanen als agents de la seguretat que se'ls reconegui com a agents de l'autoritat perquè puguin tenir com més respecte envers d'aquests nois, que ja veus que no els tenen cap tipus de respecte, que és
clar.
Més els llencen pedres.
I més efectius, no? Perquè, clar, per molta autoritat, 15 contra 1...
poc es pot fer.
Exacte. Què més? No,
i més coses, perquè alcaldes i alcaldesses d'uns municipis del Maresme, en concret d'Alella, Canet, Teià, Argentona, Vilassar de Dalt, Tiana, Cabrera, Sant Andreu de Llavaneres, Caldes d'Estrac i Arenys de Munt es manifestaran aquest dijous a Barcelona en contra de la sentència del procés. Es tracta d'una acció promoguda per 40 alcaldes i alcaldesses del país que sortirà a les 10 del matí de la plaça de Sant Jaume de Barcelona per desplaçar-se i fer marxa fins a la delegació del govern espanyol, on tenen previst lliurar a la delegada del govern, Teresa Cunillera, el manifest fundacional de l'Assemblea de Càrrecs Electes de Catalunya. Segons expliquen en un comunicat, el passat 26 d'octubre, 24 alcaldes i alcaldesses es van reunir a Barcelona per tal de debatre i elaborar un seguit de propostes d'acció unitàries del món local a la sentència del Tribunal Suprem. En reunions posteriors, doncs, es va concretar aquesta protesta de dijous. Els convocats han convidat també formalment a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. L'Assemblea de Càrrecs Electes va ser constituïda, com dèiem, el passat 26 d'octubre a Barcelona i de moment en formen part 2.000 càrrecs electes de tot Catalunya.
Molt bé, què més, Naomi?
I portem davant una altra qüestió que ja en parlàvem la setmana passada. Recordes la moció de censura que es vol presentar,
sí,
a Montgat contra l'alcaldessa republicana? Doncs bé, davant d'aquesta imminent de moció de censura a Montgat, per recordem, pels grups de l'oposició, que és el PSC, Junts per Catalunya, Som Montgat, i un regidor que ja no està adscrit però que prové de Ciutadans, contra el govern d'Esquerra i Montgat en Comú, doncs bé, davant d'aquesta imminent moció de censura, els republicans a nivell comarcal han expressat tot el seu suport a l'alcaldessa Rosa Fontaner, que també és republicana, i adverteixen que aquesta moció de censura violenta el pacte que hi ha al Consell Comarcal entre Esquerra i Junts per Catalunya. Des de la Federació Comarcal d'Esquerra, el Maresme, han volgut manifestar el seu rebuig i atribueixen l'acció a interessos personals dels grups que la impulsen. Pels republicans, la moció és un pacte antinatural, segons ells, promogut per Junts i PSC, que inclou un regidor de Ciutadans. També reconeixen que des d'Esquerra, que la direcció comarcal de JxCat ha desautoritzat públicament el grup municipal i ha anunciat l'obertura d'expedients disciplinaris com a pas previ a l'expulsió. Tot i això, adverteixen que aquesta moció violenta la confiança establerta amb la firma del pacte amb Junts per Catalunya en el Consell Comarcal. Per la seva part, Junts per Catalunya, en un comunicat també de la cúpula de la formació al Maresme, ha subratllat que no autoritza, ni avala, ni subscriu, ni defensa aquesta moció de censura que la líder local de Junts per Catalunya, de la formació, Mercè Marín, previsiblement presentarà doncs, en les properes hores per desallotjar l'actual alcaldessa republicana. Així mateix, també han recordat que aquesta legislatura en la comarca del Maresme Junts per Catalunya ha apostat per donar suport per acció o omissió a la llista més votada, respectant així el vot de les persones i garantint l'estabilitat política municipal. Una estratègia que recorden que han adoptat en el Consell Comarcal, on van aconseguir tancar un acord de govern amb Esquerra perquè els republicans poguessin governar i que aquesta moció de censura doncs, podria posar en perill el pacte en el Consell Comarcal.
La primera d'aquestes legislatures,
La primera, i que sí, portarà cua, perquè estan governant juntament en el Consell Comarcal, que el té la presidència Esquerra, però molts dels consellers són de Junts. O sigui, veurem com acaba.
Molt bé, Naomi. Alguna cosa més?
Ja ho tindria.
Doncs demà. Tornem.
Demà.
Gràcies, que vagi molt bé. I si entreu al web radiocalella.cat... I com a notícies destacades, hi podeu llegir que GESBI anuncia la creació de 450 places noves d'aparcament gratuït i que a l'estiu provarà la zona verda al Rierany dels Frares. També us diem que s'obre el termini per presentar propostes als pressupostos participatius joves d'aquest 2020 i que el punt de partida d'ERC per negociar el pressupost amb el govern municipal també és una de les notícies destacades a la nostra pàgina web. I fem una batuda ràpida de titulars de la premsa d'avui. El Punt Avui diu sense pressa, també Messi és legendari també a la portada del Punt Avui. El periòdico que diu que Espanya insta Europa a liderar la lluita pel clima. La Vanguardia en fotografia també de Messi. Europa assumeix el lideratge contra la crisi climàtica. I el diari El País que diu que la ONU demana mesures urgents per revertir la crisi climàtica i el Mundo que diu que Arrimadas dona una passa i ofereix al govern constitucionalista. És el que diu la premsa d'avui dimarts, dia 3 de desembre. Ens hi posem d'aquí uns moments. Parlem amb la treballadora social Carla López sobre aquestes xerrades adreçades a persones cuidadores i a plató avui amb la gent de la Fundació Marpi. Avui és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella.cat.
Decofred, des dels anys 80, empresa dedicada al servei de l'hostaleria, fred industrial i aire condicionat. Subministrament i instal·lació de tot tipus de maquinària d'hostaleria i restauració. I també, en totes les seves variants, equipaments de climatització i extraccions de fum. A Decofred sempre li proposem les millors solucions per equipar i climatitzar el seu negoci. Decofred, carrer Sant Jaume 442, Calella. A la mateixa Nacional 2. Decofred.com.
Rètols Planes, noves instal·lacions. 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials. Des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes, telèfon 93 762 54 26 i al web retolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. Plaer gustatiu a riuades. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. Tant per beure com per menjar. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Tot això i més en un agradable i familiar ambient a la nostra terrassa. Frankfurt La Riera, a la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada.
Ràdio Calella. Segueix-nos, comparteix. facebook.com/Ràdio Calella. Twitter @Ràdio Calella TV. Participa.
Avui parlem de xerrades per a cuidadors, que es fan des del CAP de Calella. Parlem amb la Carla López, que és treballadora social de la corporació. Què tal, Carla? Bon dia.
Hola, bon dia.
Un servei que s'ofereix des del CAP de Calella. Són xerrades per a cuidadors.
Sí, en aquestes xerrades, a l'Espai Cuidador, bueno, per posar en context què és l'Espai Cuidador, sí. Doncs és un espai que es va dissenyar des del CAP Calella i que va dirigit a familiars que són cuidadors de persones que per edat o malaltia doncs, tenen una dependència o una discapacitat i que estan al domicili amb un seguiment des del CAP o bueno, des de l'ambulatori. Uh-huh. No? I sovint aquests familiars han de fer unes tasques com a cuidadors que són complexes i per tant el nostre objectiu és que puguin tenir eines per afrontar aquestes tasques del dia a dia. Disminuir el risc de claudicació d'aquests cuidadors.
Què és, perdona,
i millorar...
Què vol dir el risc de claudicació?
Sí, disminuir el risc de claudicació significa doncs, que hi ha determinats moments o determinats, bueno, determinades tasques doncs que els hi crea molta angoixa, molta ansietat, perquè no saben com quin és el maneig. Uh-huh. Llavors, aquesta claudicació és cada vegada és més alta, perquè el no saber cuidar degudament o com ells pensen, no?, que s'ha de cuidar una persona, doncs, com no ho saben fer, doncs, aquest nivell d'angoixa cada vegada és més gran i pot passar que hi hagi una claudicació.
Mm. Val? Entenc que són persones que estan ingressades a casa o són persones dependents?
Persones que estan a casa, al domicili, i sí, que són dependents.
D'acord. No ingressades, sí, sí, sí. No són ingressos
no domiciliaris. No ingressades a l'hospital, no. Uh-huh. No, no.
D'acord.
És quan estan al domicili.
Uh-huh. D'acord. Quantes persones ateneu vosaltres, més o menys?
Quantes persones cuidadores venen al grup?
Correcte.
Sí?
Sí.
Sí. A veure, normalment venen entre 10 i 16 persones per cada uh-huh. sessió. Uh-huh. Val? Llavors, en aquestes sessions, aquest any vinent, doncs, hem fet un programa d'unes 11 sessions on es treballen diferents temes, diferents temàtiques impartides per professionals especialitzats, no? Amb l'objectiu principal de potenciar habilitats de manera saludable tenint cura de la pròpia salut, val? D'aquests cuidadors i alhora intentar doncs, disminuir la sobrecàrrega. Val? S'intenta donar unes eines, uns ítems per una atenció doncs, el més adequada possible, no? Per a aquests pacients amb dependència.
Aquestes xerrades les feu periòdicament cada mes o cada
sí,
quan?
Sí, s'intenta fer cada 15 dies, 3 setmanes.
D'acord.
Val? Seran sempre els dimarts. I la durada serà doncs, d'hora i mitja aproximadament, de 4 a 5 i mitja. Serà el dimarts a la tarda.
Ho feu a les dependències del CAP de Calella?
Sí, ho fem a l'aula sanitària del CAP de Calella.
I qui pot assistir a aquestes xerrades? És d'entrada lliure o s'han d'inscriure? Com ho feu això?
A l'espai de cuidador pot venir qualsevol persona, és un espai obert i no cal inscripció. Poden venir tant familiars cuidadors d'un pacient al domicili com professionals cuidadors que potser no tenen molta formació i els interessa poder aprofundir en temes que nosaltres treballem des d'aquest espai.
D'acord. Dius que heu abordat, que ja teniu el programa del 2020. Quins són els temes que abordareu, bàsicament?
Sí, els temes que abordarem seran diversos. Val? Per exemple, hi haurà una sessió on es parli de la nutrició i dificultats en l'alimentació. Doncs, quan un pacient cuidat doncs, comença a perdre la gana, doncs, quins són els signes d'alerta, o, per exemple, la detecció quan hi ha casos de disfàgia, no? Quan els hi costa passar, doncs, a veure doncs, quins aliments són els més adients, per exemple, no? amb aquest tipus de problemàtica de salut. Una altra sessió doncs, és també bueno, com cuidar-se, no? La higiene postural, tècniques de relaxació, respiració, doncs, intentar doncs, doncs que la persona cuidadora doncs, és això, no? Que també s'ha de cuidar per poder cuidar a una persona amb dependència i donem doncs, unes eines, uns ítems i unes recomanacions. Val? Una altra sessió serà doncs, un taller de cures bàsiques, no? Doncs, administració de medicaments, higiene, prevenció de caigudes... què més? Doncs un taller de la cura de la pell, també a càrrec de les infermeres.
És pel tema de les llagues?
O... Pel tema de les llagues, per exemple.
Sí.
Sí, per tal de prevenir-les, doncs, de quina manera es pot actuar.
Vale?
Sí, doncs també doncs, es parlaran de com fer les transferències i les mobilitzacions per tal que la persona cuidadora no es faci mal i d'alguna manera, doncs, sobretot es farà, és això també el que volia dir, es faran, bueno, hi haurà un contingut teòric, val? Perquè hi haurà un contingut teòric, però normalment el que es fa és que siguin unes sessions molt pràctiques, val? I que els cuidadors puguin preguntar dubtes concrets de cara a la cura dels seus familiars.
La propera xerrada serà el dia...
La propera xerrada, la primera xerrada encara no se sap, segurament sigui a finals de gener, principis de febrer, que és quan començarem a fer la primera sessió d'aquest espai.
I com en feu difusió d'això vosaltres, perquè la gent ho sàpiga?
Sí, la difusió es publicarà per diferents canals de comunicació, també des d'aquí, des del CAP de Calella, i en diferents publicacions.
Aquestes xerrades es complementen també amb el grup de suport i ajuda mútua, oi? Per a cuidadors de persones amb dependència.
Sí, l'Ajuntament té un programa d'ajuda mútua per a un grup de persones cuidadores i és un grup tancat. Aquest sí que és un grup tancat en què els cuidadors que s'inscriuen doncs, fan un treball amb un servei de psicologia. I l'espai cuidador del CAP de Calella el que fa, el que realitza, és una tasca més psicoeducativa. Dona eines i el que dèiem, recomanacions pel maneig al domicili envers de la persona dependent.
Molt bé, Carla, alguna cosa més ja per acabar?
Doncs esperem que hi hagi una difusió en què pugui arribar a persones doncs, que són cuidadores, que puguin venir en aquestes sessions doncs, per aprendre o per millorar aquest maneig a casa doncs, a càrrec d'uns professionals en què impartiran, no?, aquestes sessions i que els hi podem recomanar i evitar aquest desacreditació que comentava abans. I esperem que sigui d'ajuda, doncs, per a aquestes persones que cuiden a malalts al domicili.
Molt bé, Carla, doncs gràcies per la feina que feu. Fins una
altra. A vosaltres.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Rètols Planes. Noves instal·lacions. 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials. Des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes. Telèfon 93 762 54 26 i al web retolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
Txakoli Euskal Taberna, especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. Des de Txakoli us comuniquem que durant aquest mes tenim tancat per vacances. Tornarem a obrir a partir del 5 de desembre amb l'horari d'hivern. Us hi esperem amb les nostres especialitats i les novetats per aquesta temporada. Txakoli Euskal Taberna, carrer Creus 6, Calella.
Ràdio Calella Televisió, arreu del món. Twitter, @RadioCalellaTV. A Facebook, clic que m'agrada.
Doncs ja som als nostres estudis. Avui és el Dia Mundial, el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, i hem pensat que seria una bona idea, doncs, compartir una estoneta de l'entrevista amb la gent de la Fundació Marpí. Ens acompanya el Joaquim Burjons. Què tal, Joaquim?
Bon dia.
Molt bon dia. Ell és el president de la Fundació, i el José Antonio Canillas, que és el director gerent.
Molt bé,
com esteu?
Molt bé, i encantats d'estar aquí.
Amb molta feina, suposo.
Sí, i que no falti.
Teniu alguna cosa prevista per commemorar el dia d'avui? Activitats previstes?
Sí, a veure, nosaltres el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat fa uns 8 anys que el venim celebrant, sí, de manera sistemàtica, i els últims anys el que fem és una setmana o 15, en aquest cas ha sigut 15 dies abans, un acte en el centre cultural, on doncs fem una actuació i donem des de fa 3 anys uns premis a persones i entitats que treballen per la integració de les persones i per la justícia social. I després, avui mateix, doncs, fem una concentració d'aquí una estona, a les 12, a la plaça de l'Ajuntament, a la plaça de Catalunya de Pineda, on doncs llegim un manifest reivindicatiu, un manifest que també està consensuat amb la resta d'entitats com la nostra que treballen per la integració de les persones amb discapacitat.
Estem al 2019, quasi al 2020, i encara hem de fer manifestos per reclamar drets de persones.
Sí.
De persones, en aquest cas, que tenen una discapacitat, però que tenen els mateixos drets que tu, que jo, que ell, que ella i que tots. No?
Doncs sí, José Antonio? Després de nosaltres ja portem en el Tall Horitzó 38 anys, em sembla que són ja uns quants.
38 anys?
38, quan vam començar. La cosa ha millorat molt. Jo recordo d'anar a buscar treball i si deia que era un centre de persones discapacitades, doncs em mirava amb recel, i amb el temps això s'ha superat. Però amb tot i això hi ha molt camí per fer, i jo penso que sempre tindrem d'estar lluitant i treballant per la integració laboral i social de les persones amb discapacitat.
Què diu el manifest d'aquest any, a grans trets?
Doncs el manifest d'aquest any diu que les persones amb discapacitat intel·lectual tenen les mateixes necessitats que la resta de la societat, d'autonomia, de treball, necessitats formatives, comunicatives, lúdiques, emocionals, i que en un dia com avui no podem deixar l'oportunitat per denunciar la situació d'invisibilitat que pateixen encara moltes persones amb discapacitat. Afortunadament, retomant les paraules d'abans, hem avançat molt, però encara segueixen havent-hi molts estereotips, molts tabús, i davant de qualsevol situació com la crisi que hem passat i que encara no hem acabat de superar...
I que ara en ve una altra.
I que ara en ve una altra, no? Sembla que siguin crisis cícliques. Doncs les persones més febles, en aquest cas les persones amb discapacitat, doncs són les primeres que queden marginades. Per tant, hem de reivindicar que aquestes som, en primer lloc, persones... Persones amb discapacitat, però persones que tenen, com dèiem abans, els mateixos drets, és el que diu l'article primer de la Declaració de Drets Humans, sí. Totes les persones són iguals en drets i dignitat, i que, a més, fan una feina, aporten, per tant, el món sense elles seria un món incomplet, i això no ens ho podem permetre.
Però aquest article, que diu doncs, una gran veritat, moltes vegades no es compleix.
No es compleix.
No sé si... Perquè, per exemple, les empreses que tenen més de 50 treballadors doncs, sí. han de tenir a la seva plantilla doncs, persones que tenen alguna discapacitat. Sí. Es compleix?
No.
Això?
La LISMI diu que les empreses han de tenir un 2% de la seva plantilla destinat als llocs destinats a persones amb discapacitat. Mm. La pràctica és que no es fa. Molt poques empreses ho fan. L'administració, fonamentalment, però el que són les empreses
privades,
no ho fan. El que es fa a canvi és una compensació i ens donen feina. És a dir, ha arribat un moment que veient que això no es fa, doncs s'ha arribat a l'acord de que quan una empresa dona feina per un valor determinat, això li serveix per justificar...
I està complint, diguem-ne.
Sí.
No?
Sí.
Que és el cas de vosaltres, del vostre taller, no? Que hi ha empreses que us porten
feina,
no?
Sí. Algunes ens porten feina sense demanar res a canvi, però algunes ens demanen un certificat conforme, ens donen feina per un valor X.
Yeah.
I això li serveix per justificar el 2%.
Sí, són les mesures alternatives a la contractació. Mm-hmm. Les mesures alternatives a la implementació del 2% del lloc de treball. Llavors, vull dir, això es pot regular. El que passa que són molt poques les empreses que tenen el 2% de persones amb discapacitat i molt poques també les empreses que tenen aquestes mesures alternatives. És a dir, una de les coses que reclamen des del sector és que hi hagi una major conscienciació i després, dissortadament, si no hi ha tampoc una inspecció que faci complir aquestes normes, doncs tampoc... Vull dir que s'ha sigut lax amb això. No s'ha tingut com a prioritat.
És curiós perquè es fan inspeccions a les empreses per moltes coses i, en canvi, per aquesta, bueno, potser es fa un mica a la vista gorda, no?, que diuen.
Sí, el que sembla és que sí. Vull dir que no... Bé, existeix una llei, però no s'espera que s'acompleixi o que s'acompleixi gaire.
I aquí al Maresme, aquí a l'Alt Maresme, que és la nostra zona d'influència, sou crítics també amb les empreses?
El cert és que empreses de l'Alt Maresme hi ha poques que ens donin feina. Normalment la feina ens la donen empreses de fora de la comarca. Per exemple, Caors, Fennel, perdón. Sí, són empreses del Vallès Oriental. Esta de Caors és una empresa francesa que té una delegació a Figueres. Aquesta ens dona molta feina. Després hi ha altres del Vallès, empreses petites, mitjanes, i de la comarca el que ens donen feina són els ajuntaments. L'Ajuntament de Pineda...
Els ajuntaments compleixen en termes generals? Compleixen amb això?
Sí, jo crec que sí.
Els ajuntaments són els que ho compleixen més, sí.
A nosaltres, en concret, ens dona feina l'Ajuntament de Pineda i Calella, fonamentalment.
Sí. Mm-hmm.
I ara estem en negociacions amb l'Ajuntament de Sant Cebrià i amb l'Ajuntament de Sant Pol, que possiblement, a partir de l'any que ve, ens donaran feina. Amb la qual cosa ja tindríem 4 ajuntaments de la comarca que compleixen molt bé.
Clar, perquè aquesta feina és pels usuaris que ve, de dia, no? Diguem-ne, que venen i ocupen un lloc de feina a canvi del seu sou a final de mes, no?
Sí, són persones que estan contractades, que tenen un contracte de treball normalitzat i que a canvi del seu treball reben el sou, que és el salari, com a mínim, el salari mínim interprofessional.
Clar.
Tenim 3 serveis.
Sí.
El centre especial de treball, que són les persones discapacitades que estan contractades, tenen un contracte laboral. El centre ocupacional, que són les persones discapacitades que no tenen capacitat productiva suficient per estar contractades, i les residències, que són, per quan s'acaba el taller, doncs és com la casa de cada qual.
Yeah.
És a dir, una vegada acabada la jornada laboral, cadascú va a casa seva, i nosaltres tenim 3 residències, una a Canet i 2 a Pineda. És a dir, que les persones que tenen treball són les del centre especial de treball.
I aquestes persones que se'n van a una residència és perquè han quedat soles? Perquè una de les preocupacions de tenir una persona, un fill amb discapacitat, és què passarà el dia que el pare o la mare no hi sigui, no? Llavors, aquestes persones que ocupen aquestes residències són persones que es troben en aquesta situació o no té res a veure?
Sí, a veure, hi ha 2 motius fonamentals perquè una persona vagi a una llar residència. Una, que no tingui familiars, o no tingui, els pares s'hagin mort, o bé que es vegi per la seva tipologia, li fa falta doncs, estar fora de casa i que estigui en un altre ambient, que no vol dir que es desvinculin de la família. Però bàsicament és això, a mesura que els pares es van fent grans, doncs necessiten, els pares necessiten que els cuidin amb ells. Clar, i els pares no estan com per cuidar en aquesta persona. Uh-huh. I aquest és un problema afegit que anirem tenint a mesura que aquells nens que van començar fa 30 anys, ara tenen 50, a la vora 60, mira, ahir mateix em va jubilar un dels que teníem nosaltres, els que tenim encara en el taller, llavors aquesta gent necessitarà aquest tipus de servei. I és aquí on fa falta, diguem-ne, una de les reivindicacions, no? Una de les reivindicacions és que es pugui obrir l'aixeta de noves ajudes d'inversió per poder fer noves llars residència o algun tipus de suport residencial per a aquestes persones que tindran, que ja tenen 50 anys, que els pares tenen 70, 80...
I que necessiten...
I que necessiten, ja t'ho dic, els pares estan perquè es cuidin, no per cuidar amb una persona amb discapacitat. I després la teva pregunta és molt important. Nosaltres ens ho dic moltes vegades. A mi el que em preocupa és què serà del meu fill o de la meva filla quan jo no hi sigui. Llavors, entitats com nosaltres, penso que hem de garantir que tinguin aquesta tranquil·litat de dir, bé, jo sé que quan jo no hi sigui o quan jo no pugui, doncs estaran atesos en un centre, seguiran tenint relació amb els familiars, germans, cosins, els que sigui, però que hi haurà una institució que s'ocuparà d'ells. I això és molt important.
I teniu molts d'aquests casos?
Doncs cada vegada més, en la mesura que es fan grans. En el centre tenim 50 persones, en el centre ocupacional 58, en el centre especial de treball, que sumen 108, i d'aquests hi ha 28 que estan a llars residència. Doncs cada vegada hi ha més perquè els pares són més grans. En un principi eren persones abandonades que no tenien família, però cada vegada són famílies, persones que ja es fan grans, que els pares ja o han desaparegut, o bé doncs, tenen una edat molt gran. I la demanda va pujant. I ara el que estem pensant ja també és una residència per gent gran, discapacitada. Perquè els nostres nens, que diem, tenen 50, 60 anys, 55, es va jubilar ahir un.
Sí, sí.
Doncs ja estem en aquesta edat, per tant, ja estem pensant en un nou servei que seria una llar residència per gent gran.
I on de l'ubicaríeu, a Pineda?
Bé, nosaltres allà on poguéssim. Allà, una de les dificultats que tenim és aconseguir doncs, tenir un immoble o un local. No? Uh-huh. Això requereix, i a més ha de ser un immoble i un local que tingui unes condicions determinades i que a més l'Ajuntament accepti doncs, la llicència d'activitat. No? D'entrada, nosaltres a Canet, a la part de sota de Canet, tenim una residència que és molt gran. Allà podríem fer un centre ocupacional per a persones envellides, amb capacitat per 15-16 persones. Amb això ja estem treballant. Però veiem que la cosa...
Joaquim, seria com una residència de gent gran, però en aquest cas de persones discapacitades?
Sí, seria com un centre ocupacional... És a dir, un centre ocupacional és on es treballa en els hàbits, no és un centre productiu, per gent envellida. És a dir, es considera que una persona amb discapacitat a partir de 45 anys pot començar i de fet comença el procés d'envelliment. Nosaltres això ho estem vivint, perquè diguéssim, la història de Marpí i de la majoria d'entitats és... vam començar quan, amb joves que tenien 18-20 anys, o 16, com a mínim edat laboral, i que ara ja s'estan acostant als 60 i alguns ja tenen més, és a dir, que hem anat veient tota l'evolució i realment estem comprovant que una persona amb discapacitat, no tothom, però moltes, ja comencen a tenir aquests símptomes d'envelliment a partir dels 45 anys.
Envelleixen abans.
Envelleixen abans per una qüestió que és també senzilla, és a dir, a mesura que totes les persones, quan ens anem fent grans, anem perdent facultats físiques, anem perdent memòria... anem perdent.
Sí.
Però tenim una experiència i tenim una capacitat cognitiva, el que se'n diu una intel·ligència, que ens permet anar suplint aquestes mancances. Quan tu aquesta capacitat cognitiva ja de fàbrica ja no la tens, perquè tens una discapacitat, això no pots suplir-ho. Per tant, encara que estiguis bé físicament, perquè afortunadament, excepte la gent de síndrome de Down, que sol tenir cardiopaties associades, no tots, la salut... Diguéssim, la salut física de les persones amb discapacitat és la mateixa que la resta de la població, però en canvi aquest deteriorament cognitiu comença abans i no es compensa amb aquella experiència que tu no has acumulat perquè no l'has pogut acumular, perquè no tens eines. No?
Clar. Ara veiem imatges. Sí. Això és el taller, aquí és on bé, on es treballa, no? Sí, per empreses això, que us donen feina, no?
Sí, això que t'explicava abans, això és el centre especial de treball i la feina fonamentalment és muntatge d'aparellatge elèctric, que és el que hem vist fa un moment.
Uh-huh. Sí, o manipulats, que és el que estem veient ara.
Aquest centre ocupacional, això ja fa anys.
Però veig que hi ha edats molt diverses, no?
Bueno, edat laboral, a partir sí? de 16 anys fins a 65 anys. Uh-huh. Aquesta seria la franja d'edat de la uh-huh. qual ens ocupem.
Uh-huh. Vosaltres sou una fundació privada.
Sí.
Teniu
sí.
places concertades?
Sí.
Com, sí, sí. Ens pots explicar això?
Mira, nosaltres som una fundació privada, és a dir, el de privada s'ha de dir que és un imperatiu legal, perquè o ets una fundació pública o ets privada. Uh-huh. Vull dir que això privada... Però som una entitat sense afany de lucre, per tant, qualsevol benefici que pugui haver-hi doncs ha de revertir a la mateixa, a la mateixa entitat, i treballem bàsicament en concert amb la Generalitat de Catalunya. És a dir, nosaltres tenim un centre especial de treball en què les persones que estan contractades doncs, tenen una subvenció del salari mínim i tenen una subvenció per un servei de suport, i això és en concert amb la Generalitat. Tenim unes llars residències on les places estan concertades amb la Generalitat, que han de donar el vistiplau, i tenim les places de centre ocupacional també. És a dir, nosaltres no tenim places, diguéssim, privades, places lliures. Nosaltres, uh-huh. nosaltres treballem en concert amb la Generalitat perquè és la manera que a la gent, als nostres usuaris, els hi surti més rendible econòmicament, o sigui, menys la llar residència, tot l'altre és gratuït, uh-huh. excepte serveis complementaris, menjar de transport, i per això, diguéssim, treballem amb la Generalitat, perquè la nostra vocació és una vocació de servei universal. És clar. A dir, si nosaltres haguéssim volgut fer una residència dins, diguem-ne, i cobrar 2.000 euros cada mes, vull, per això bueno, que ho facin altres places. No és la nostra filosofia.
Ja des del nostre origen, la nostra vocació és ser, en la pràctica som com públics.
Exactament.
Perquè totes les persones que entren han de tenir el vistiplau de la Generalitat. Mm. Sense el vistiplau no poden entrar. I en el moment que ens donen el vistiplau, ens donen una ajuda econòmica per fer possible aquesta integració laboral o social. Uh-huh. En el centre especial no es paga, evidentment, es cobra 900 euros al mes, en el centre ocupacional és gratuït, i les residències es paguen uns 300 euros al mes, uh-huh. però això és per tenir vivenda, totes les despeses d'una casa. És a dir,
clar, però aquestes persones ja tenen un sou, és a dir, que ja es pot pagar això, sí. que per la família no representa una gran despesa, no? Com pot ser, per exemple, el que deia el Joaquim, sí. una residència doncs,
privada,
que a les famílies doncs, els hi costa sang i suor.
2.000 euros al mes.
Poder costejar-ho.
En aquest cas són 300 euros al mes, que tens dinar, aigua, gas, electricitat i persones que et cuiden, a més.
Sí, sí,
per tant, 300 euros està molt bé de preu.
I tant. Avui revisava algunes dades. Es calcula que el 10% de la població mundial té alguna discapacitat. En el cas del Maresme, tenim dades aquí a l'Alt Maresme de persones que pateixen algun tipus de discapacitat?
Tenim dades de les persones que estan en centres. Uh-huh. I significa que segurament hi ha més del doble fora, que no han entrat o no, uh-huh. o no han pogut entrar, no? I l'altre dia que vam tenir una reunió de tots els centres de la comarca, calculem que hi eren unes 1.000 persones en centres.
A l'Alt Maresme.
A l'Alt Maresme, sí. 1.000 persones en el centre especial de treball i 1.000 persones en el centre ocupacional. Estem parlant de 2.000 persones, però això pràcticament vol dir entre la gent que està a casa, que no ha trobat plaça, perquè aquests anys de crisi hi ha hagut una congelació de places, és a dir, que una de les coses terribles que hem tingut els últims anys és que no podies agafar una persona, bueno, sí, li podies dir paga'm a la plaça sencera, que és allò que dèiem que no, nosaltres no volem fer, nosaltres volem tenir vocació de servei públic.
És a dir,
públic.
no hi havia finançament, en aquest cas,
exacte.
Per...
A la pràctica,
per ampliar places.
És a dir, a la pràctica significava que hi ha hagut gent que s'ha quedat. Per tant, tornant allò, si hi ha 2.000 persones que estan ateses, uh-huh. n'hi ha 4.000 més que no estan ateses.
I aquesta situació?
Més o menys la proporció podria anar. Estem parlant de números, a veure...
A grosso modo.
A grosso modo, vull dir... Uh-huh.
I aquesta situació s'ha revertit ja?
No.
O encara hi ha persones que no estan ateses?
Estem patint una situació de crisi molt complicada i que ve motivada per tres raons. Una és la irregularitat en el pagament de les ajudes. No es paga de forma regular, sinó que a vegades et paguen un servei, després et paguen un altre... Estan 3 o 4 mesos sense pagar. després et paguen de cop. Això, aquesta irregularitat comporta demanar préstecs als bancs i això són diners.
Clar.
Per altra banda, la congelació. Fa 10 anys que tenim les ajudes congelades. És a dir, tenim de donar el mateix servei 10 anys més tard amb el mateix diner de fa 10 anys, amb la qual la vida ha pujat
un 17%.
Amb la qual això és una despesa més que tenim.
Però veig que no hem avançat, perquè jo recordo l'última vegada que us vaig entrevistar que ja em vau comentar això. És a dir, no hem avançat en aquest sentit gens.
Estem dient 10 anys de congelació, o sigui, ja fa 10 anys. I després no es donen entrades. És a dir, abans, jo parlo de fa 20 anys, quan una persona venia, fèiem un tràmit i de seguida ingressava en el centre i tenia plaça. Avui en dia, perquè entri un, ha de sortir un altre. Amb la qual cosa, això vol dir que les places estan congelades també i això fa que molta gent es vagi quedant a fora.
I no surten, perquè suposo que la gent quan ingressa a la vostra fundació, ja sigui per treballar o per disposar d'un pis, arriba per quedar-se.
Sí.
Perquè, clar, per desgràcia, aquesta és una malaltia doncs, que no té cura, que no reverteix, no?
Sí, sí, bueno, no és exactament una malaltia,
és una discapacitat.
És una deficiència,
sí, sí,
com vull dir, la malaltia...
Però vull dir que no reverteix.
No,
més aviat va a més que no pas a menys.
Exacte,
no?
Sí, de fet, totes les persones, a mesura que anem fent gran, ens anem discapacitant.
Sí, sí, sí,
no? Vull dir,
i tant.
Però hi ha persones que, diguéssim, des del naixement, doncs ja tenen una discapacitat important amb algun factor. I el que deies és això, és a dir, que no s'ha avançat amb això, al contrari. El miracle ha sigut que hàgim resistit. En aquest cas és allò, la dita aquella de resistir és...
Sí, sí, sí.
És continuar, és el que... permaneixer, vull dir que nosaltres el que hem fet aquest temps ha sigut enmig de la tormenta que el barco no s'esfonsi i arribarà. I per això reivindiquem i per això vam estar, diguéssim, tots els centres de Catalunya amb dues mobilitzacions aquest any, reclamant el que deia abans el José Antonio, reclamant que davant de la pujada del salari mínim interprofessional, que és una mesura fantàstica perquè els sous aquest país...
Dignifica els sous una miqueta.
Exacte, els comença a dignificar, sí. Però s'ha fet de cop i s'ha fet sense mesures complementàries. Significa que en els centres de treball de persones amb discapacitat, on la majoria de gent cobra el salari mínim, doncs s'ha pujat la massa salarial en 3 anys un 34%. Això no hi ha cap empresa ordinari que pugui suportar-ho. Nosaltres, mira, hem anat aguantant, però és una situació que no es pot aguantar perquè es considera que si l'any 2020 hi haurà cap a 1.600 llocs de treball de persones amb discapacitat que estan... Però en perill vol dir que empreses que es començaran a plantejar el que no es havien plantejat mai, que és un ERE.
Clar.
I el que deies, i tornant a la teva pregunta, era algú que entra a Marpí o a qualsevol entitat és per quedar-se així. Un dels nostres valors afegits és que les persones poden tenir un lloc de treball, un lloc ocupacional i una vivenda de per vida, que això és un valor que s'ha de posar en marxa.
I s'ha de posar
mai millor dit en valor, perquè al costat d'aquesta gent hi ha famílies. I, a més, es dona moltes vegades que l'únic sou que entra a la casa és el de la persona discapacitada. Per tant, vull dir que al costat de cada persona amb discapacitat hi ha dos o tres més al voltant, que directe o indirectament depenen o estan vinculades amb ella. I nosaltres, un col·lectiu a l'Alt Maresme de 1.000 persones que tinguin un sou cada mes i un lloc de treball estable, doncs és molt important, i que tinguin una vivenda. Això ho sabem en el món actual, vull dir, la inestabilitat, la incertesa és una tònica. I penso que negativa. En canvi, nosaltres, un dels nostres valors és aquest. Donem estabilitat i això és molt important.
I tant. Una altra de les dades que més és esgarrifosa i que avui es fa pública és que les dones amb discapacitat pateixen molta violència masclista.
Doncs...
Parlem una de cada quatre dones.
En el sentit que hem parlat de que les persones amb discapacitats són persones més febles,
sí.
En aquest aspecte també ho són. És més fàcil de...
La dona discapacitada és més feble que l'home discapacitat?
No, la persona discapacitada és més feble que la persona no discapacitada.
Sí, però entre homes i dones discapacitats,
sí.
La dona és més feble?
Sí, no,
diria que és la mateixa proporció que entre homes i dones no discapacitats. És a dir, que hi ha una situació estructural digue-li patriarcat, sí, digue-li com vulguis, que fa que les dones, dissortadament, estiguin més exposades que no pas els homes amb determinats tipus de violència. I això, en el cas de persones que, a més d'aquesta malaurada discriminació per sexe que encara continua, en el cas de les dones, si a sobre s'hi afegeix la discapacitat, això encara és un factor més. Per exemple, està comprovat, i no ho dic en el nostre sector, perquè el nostre sector tant cobra un home com una dona.
Sí, tenen el mateix sou.
Tenen el mateix sou, és a dir, això sí. I en el nostre sector, totes les persones que estan sota la nostra tutela, per dir-ho així, doncs s'apliquen polítiques d'igualtat i polítiques de no discriminació. Però el que sí hi ha dades és que les dones contractades amb discapacitat reben un 15% menys de sou, en general, estic parlant, no en el nostre sector, que els homes contractats, cosa que són 2 o 3 punts més que el que seria en l'empresa ordinària amb gent no discapacitada. És a dir, que on hi ha discapacitat, tots aquests factors discriminatoris que hi ha entre homes i dones s'accentua, però no és diferent.
Yeah.
El que passa que la debilitat aquesta s'accentua. No hi ha una discriminació especial per ser discapacitat, és punt 1 uns quants punts més.
No és diferent, però òbviament una dona amb discapacitat no té la mateixa capacitat de reacció que una dona que no la té, en aquest cas, no?
Ni un home amb discapacitat tampoc.
No, però en aquest cas, amb el tema de la violència contra les dones.
No, en el tema de la violència, és a dir, les dones, dissortadament, en aquest cas, són més febles i una dona discapacitada, per la seva pròpia discapacitat, encara s'afavoreix més. Per això, als nostres centres, una de les coses bàsiques que tenim és la igualtat i és que hi hagi equitat i que no hi hagin situacions d'abús. I això ho tenim molt clar.
Perquè heu viscut en algun moment alguna d'aquestes situacions? Alguna persona que hagi vingut a la vostra fundació doncs amb aquesta situació explicant alguna cosa d'aquestes?
Jo ara no recordo. O sigui, dintre de quan estan amb nosaltres, això no ha passat. Ara, si normalment quan venen... Però pot ser que alguna persona
sí,
que hagi
alguna
vingut...
persona que hagi vingut i que hagi,
sí, fora.
I que hagi, bueno, tenim historials de persones que han patit abusos, abans d'entrar
al centre,
en el centre.
Amb famílies desestructurades, problemes familiars. És a dir, que ja venen de famílies que ja són famílies que no actuen correctament i llavors aquestes persones podrien haver tingut alguna mala experiència. Però una vegada en el nostre centre, no. El que sí que deia abans és que són més febles i són preses més fàcils per la gent, per els violadors, per així dir-ho,
per les
persones agressives.
Sí.
Són més febles, més fàcils
de manipular.
De manipular.
De manipular, sí. Això sí. Això és un plus afegit. Però torno a repetir, això és... Si en el món hi hagués un equilibri o hi hagués una situació de no violència entre homes i dones... o de violència masclista, segurament tampoc n'hi hauria entre gent discapacitada. Me refereixo que...
És una conseqüència.
És una conseqüència. No és el fet de ser discapacitat que provoqui això.
Estem a 5 minuts per acabar l'entrevista. Avui és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Quin seria el missatge?
Home, el missatge aquest any seria que... Per resumir-ho en una frase, seria que... Amb el lloc de treball i els drets de les persones amb discapacitats no s'hi juga. Seria... Continuem reivindicant.
Avisona Navegantes, perquè aquelles persones que ens puguin veure i ens puguin escoltar, empreses de més de 50 treballadors o de menys, que tothom és lliure de poder contractar, en aquest cas, no? Però les que tenen més de 50 treballadors, hi ha una llei, no? Que...
Sí, una llei que...
Exacte, que diu que han de tenir doncs,
un 2%, que vol dir per 50 persones una. Un 2% de la plantilla vol dir que les empreses que tenen 50 o més tenen l'obligació de tenir una persona discapacitada.
I, per tant, aquelles empreses que ens puguin estar veient ara mateix o persones que tenen una empresa que no compleixen amb això, què els hi podríem dir?
Doncs Antonio, que es posin en contacte amb nosaltres i mirarem la forma de col·laborar o bé ajudar-los a la integració d'una persona discapacitada o bé col·laborar amb el tema de la feina que dèiem abans. En el moment que ens donen feina, que és una mesura alternativa, doncs estan complint la llei.
I a més estan complint un deure cívic, i i estan contribuint a que el món sigui més just i millor. I això també repercuteix. I a més hi ha una altra cosa, que hi ha moltes empreses que cada vegada tenen més en compte el que se'n diu la responsabilitat social corporativa.
Sí.
És a dir, que no només ho poden sentir, sinó que per les seves vendes, per la seva imatge, interessa, ja parlem en termes econòmics, interessa doncs complir la llei, igual que interessa complir, avui dia que ara que s'està celebrant la cimera del clima, interessa complir les mesures climàtiques, les mesures de no contaminació, doncs també interessa complir les mesures de no discriminació entre homes i dones, doncs tot això dona bona imatge i la bona imatge repercuteix en beneficis per les empreses que ho fan. És a dir, no només per un sentiment de solidaritat, no només per això, sinó també econòmicament i des del punt de vista de la responsabilitat social corporativa, interessa que aquestes empreses compleixin això perquè també s'ho poden publicitar.
Recordem els actes d'avui, ja molt ràpidament, Joaquim.
Sí, ara a les 12 del migdia, a la plaça de l'Ajuntament de Pineda, la plaça de Catalunya, sí. Doncs, hi haurà la lectura d'un manifest reivindicatiu i també d'agraïment a totes les persones i tots els col·lectius que, com Ràdio Calella, s'interessen doncs, per les persones amb discapacitat i fan possible doncs, que aquesta invisibilitat que han tingut fins ara les persones amb discapacitat doncs, cada vegada sigui més petita.
José Antonio?
Doncs, el que ha dit en Quim em sembla que ja està bé. És a dir, avui farem la concentració, estarem a la plaça de l'Ajuntament i demanem, això sí, a partir d'ara, a totes les persones que ens estan escoltant que intentin de col·laborar amb nosaltres, que hi ha moltes formes. Hi ha la forma d'una feina, però també es poden fer socis de l'associació Marpí i també poden col·laborar en qualsevol activitat que nosaltres fem.
Teniu molts socis, per cert? Hi ha ara, molta gent que col·labora amb una quota per
sí,
ajudar-vos?
Sí, al voltant de 200 socis.
Mm-hmm. Sí. I això és molt o és poc?
Bueno, això és déu-n'hi-do, però nosaltres amb això sempre som inconformistes. Creiem que n'hauríem de tenir més. De totes maneres, no avançarem res, però anirem fent actes de promoció i comptem amb els mitjans, comptem amb Ràdio Calella, que sempre heu estat al nostre costat.
200 socis, penso que és una quantitat important, hi ha poques associacions que ho tinguin, però evidentment, quan més, millor.
Doncs si feu alguna cosa, feu-nos-ho saber i ja sabeu que teniu les portes d'aquesta casa obertes sempre. Gràcies, Joaquim. Doni per la feina que feu.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fem una pausa a les notícies i anem a tertulia a través de la ràdio. Fins ara.
Aquí, aquesta cadira.
Som guerra, som tot el que vulgui la sort. Anirem voltant pel món. Sort de tu, sort de jo, sort tenim de la sort. Aniré buscant del nord. Volaré sempre més amunt, ningú em podrà aturar. Per poder ser aquell qui vull, sempre hi ha amagat. Buscarem la sort de sol a sol, prop de l'horitzó, no ens pararà la por. Buscarem la sort.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11. Us informa Pere Gilard. Els sindicats de seguretat privada reclamen ser considerats com a autoritat per estar més protegits jurídicament en casos com la pallissa que han patit aquest cap de setmana tres professionals del sector a la línia del Maresme. En declaracions a la xarxa, el secretari del sector de seguretat privada de la Federació de Serveis, Seguretat i Consum d'UGT, Juan Antonio Ramos, ha dit que estan completament indefensos i que és una lluita constant amb les empreses. L'escoltem.
Estamos completamente indefensos. Tenemos que luchar constantemente con las empresas cuando se consigue una adjudicataria para que los trabajadores y las trabajadoras del sector se les dote de medidas suficientes de protección. Y nosotros reivindicamos que además esas medidas de protección sean las adecuadas a cada puesto que se realiza, que esas medidas de protección al trabajador y a la trabajadora sean efectivas y sean obligatorias ya de por ley.
Ramos també ha explicat que a nivell estatal s'ha engegat la campanya A mi quien me protege perquè els treballadors i les treballadores del sector de la seguretat gaudeixin de la seguretat personal i jurídica necessària. Al Penedès, veïns i veïnes de Pacs i també l'Ajuntament mostren el seu posicionament contrari a la instal·lació d'una planta asfàltica a la cantera de Cales de Pacs. Els veïns estan recollint signatures aquesta setmana i la propera l'Ajuntament es reunirà amb la Generalitat per posar de manifest el seu malestar. Sergi Anson, des de Ràdio Vilafranca, bon dia.
Bon dia. Aquesta setmana, veïns de Pacs del Penedès s'han començat a mobilitzar per tal de mostrar el seu rebuig al projecte d'instal·lació d'una planta asfàltica al municipi, concretament dins de l'espai que actualment ocupa l'empresa Cales de Pacs. Des de la recentment constituïda plataforma El Penedès diu no a la instal·lació d'una planta asfàltica a Pacs, Francesc Ferrer apuntava que una planta de fabricació d'aglomerat asfàltic a la cantera de Cales de Pacs és totalment incompatible amb el projecte ambiental i de preservació del territori que s'impulsa i es defensa des del Penedès.
Llavors ens hem fet una tasca de recerca documental i sí que veiem que aquestes plantes generen tota una sèrie de gasos difusos que són realment nocius tant per la salut com pel medi ambient, com pel cultiu. És absolutament incompatible amb el cultiu de la vinya que ens dona la nostra cultura, la nostra forma de ser i el que dona caràcter al Penedès. Per tant, creiem que és absolutament incompatible en aquest sentit.
En aquest sentit, l'alcaldessa de Pacs, Montse Mascaró, remarcava també que el posicionament del consistori és clarament contrari a la ubicació d'aquesta planta al municipi. Tot i que havien d'admetre a tràmit la sol·licitud, explica que des del primer moment ja van manifestar els interessats la seva negativa.
Gràcies, Sergi. Anem ara cap al Ripollès, on l'Ajuntament de Sant Joan ha aprovat recentment al ple municipal l'aplicació d'un pla intern d'igualtat de gènere. Des de la veu de Sant Joan, Isaac Muntades, bon dia.
Bon dia. Per tal d'elaborar-lo, una empresa externa va avaluar la situació de tots els treballadors del consistori per potenciar els punts positius i assenyalar els negatius per tal de definir una estratègia i implementar mesures concretes per realçar-los o corregir-los. L'alcalde de la vila, Ramon Roquer, va explicar per què havien decidit prendre aquesta mesura.
Considerem que també l'àmbit de l'administració, i de fet nosaltres som els primers que hem de donar exemple, i que per tant en tots els nivells, des d'una carta que es pot escriure a la ciutadania, a la relació personal entre treballadors, evidentment tot això, a dia d'avui, té el seu corresponent anàlisi i, per tant, hi ha una millor manera d'actuar.
De moment ja s'està revisant tota la documentació pública, així com instàncies i tràmits per tal d'eliminar l'ús sexista de la llengua. Altres accions que es duran a terme són la constitució d'una comissió d'igualtat, l'elaboració de dades desagregades per sexes per detectar desigualtats, la revisió del llenguatge androcèntric en la comunicació externa, garantir que els tribunals tinguin formació de gènere i siguin paritaris, aprovar un protocol d'assetjament sexual, tenir en compte la perspectiva de gènere en el pla de prevenció de riscos laborals i recollir iniciatives i opinions del personal en relació a les necessitats de conciliació entre la vida personal i professional.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Onze i quatre, comencem la tertúlia com cada dia a aquesta hora aquí a la ciutat. No us explico avui la que ens espera aquí a la tertúlia, perquè el Pere Puig, hola Pere, molt bon dia.
Bon dia, bon
dia. Ha arribat de Mallorca, i com que és un home de paraula, ens ha portat a esmorzar,
i no us diré jo la sobrassada que ens menjarem avui com acabem la tertúlia. Que jo ja l'he tastada, us he de dir, eh? Jordi Martí, bon dia.
Bon dia.
I Quim Rei, alcalde Rei.
Bon dia.
I pica? Pica?
Ai...
Bueno, una cosa...
Oh, és el que em veu demanar.
Sí,
la volem picant.
Picant.
Doncs picant.
Boníssima, boníssima. Vull dir que ja, ja farem alguna foto, després la penjarem a l'Instagram.
Allà hi ha una ampolla d'aigua negra.
De la ràdio. Tenim vi negre.
Hi ha una ampolla d'aigua negra allà.
Vi blanc, que l'hem posat al congelador.
Sí, vas bé.
El que passa que, com que és alcohol, ens esperarem acabar el programa si de casa
fem. Sí, doncs, sí, sí,
no fos cas que diguéssim alguna bestiesa.
Que ens fotin a la garjola tots.
Que en aquesta tertúlia a vegades es diuen coses. Sí, i no són fruit, no són fruit de,
serà per bestieses.
Exacte. Bueno, jo no sé per on començar. Què voleu començar? L'entrevista ahir del Lluís Franc, el director de l'hospital, com que tenim avui el Pere Puig aquí.
Vale. I... Sí, se n'aprofiten.
I sí, em sembla sí. Que Pere va seguir l'entrevista. Què et va semblar?
No, a mi l'entrevista em va semblar molt, molt adient, va explicar les coses com són, sense intentar amagar res, però, com sempre... les coses tenen els seus terminis i si no ets tu qui has de posar-los, doncs és molt lògic que no puguis explicar, pues ho farem abans d'això, abans d'allò, o en aquest termini determinat. No? Són coses que depenen molt d'instàncies superiors, sobretot de la conselleria, depenen dels pressupostos, perquè clar, si no s'aproven els pressupostos de la Generalitat, tot sí. Això és fer volar coloms.
Mm-hmm. Tot depèn, i de fet la intenció nostra doncs, era intentar doncs, que ens donés algun termini no? Pel tema de les millores, ampliació de l'hospital, però en aquest sentit doncs, no ens va poder donar terminis. Sí que és una cosa que està damunt de la taula, arriba una altra tertúlia amb una altra ampolla de vi, Mare de Déu Santíssima, avui...
Com sortirem d'aquí?
Com sortirem d'aquí? El Francesc Membrives a punt de seure a la taula. Però sí que és veritat que bueno, doncs, volíem terminis concrets. Si us sembla, recordem les paraules de Lluís Franc, deia això.
De les opcions que hem estat mirant, s'estan avançant cap a les que seran les més ràpides possibles, això segur. Ara, un tema d'una ampliació d'un hospital, suposo que tardarà alguns anyets, tardarà, esclar. La nostra té dos moments. El moment de pensar per una solució més definitiva i, mentrestant, identificar dins de l'hospital quines són les coses que s'han de fer per poder aguantar aquest termini.
Doncs això és el que deia, no? Quan el tema del termini s'ha preguntat... Hola, Francesc Membrives, bon dia. Preguntat pel tema de terminis, de quan, per quan una millora de les instal·lacions, ampliació de les instal·lacions no...
Mireu, l'any 2008 ja es va dir exactament aquestes mateixes paraules. O sigui, es van fer uns estudis per veure com es podien... diguem-ne donar millors serveis amb les facilitats que tenir dos hospitals com és Blanes i Calella i portar-los en un de sol podia representar. Semblava que construir un hospital nou a dalt de la Riera cap Aspre sota l'autopista era la solució. Es va decidir que no es podien fer ampliacions a l'Hospital de Calella perquè no tenia sentit pel creixement que això tindria en els propers anys de població i de serveis. Resulta que, clar, evidentment, entra la crisi econòmica i no es fa res de tot això. Uh-huh. Aleshores, la idea era... començar el 2008 i el 2010-2011 tenir llestos aquest nou hospital. Evidentment, això no ha sigut així. Ara, les paraules són les mateixes. Hem de veure quins són les opcions que tenim de creixement, de poder fer més, a on ho podem fer, i mentrestant intentarem arreglar el que sigui més urgent. Clar, d'urgències n'hi ha moltíssimes a l'Hospital de Calella, moltíssimes. O sigui, des del mateix servei d'urgències, quiròfans, endoscòpies, la unitat de cirurgia sense ingrés, remodelar habitacions,
Bueno, perdona, deia, el Lluís Franc ens deia que des de fa poc que el servei d'urgències disposa d'un ecògraf. No. Mira, a mi em va semblar, t'he de dir, com a ciutadana, des de la més absoluta ignorància, com pot ser que un servei d'urgències no tingui un ecògraf?
Mira,
no?
Això és molt senzill. Jo porto a Calella des de l'any 1982. Vam començar a construir l'hospital, els metges que amb molta il·lusió vam arribar allà, aleshores. Anys més tard, perquè quan jo vaig arribar l'any 82, l'ecografia no existia. O sigui que aquí sí que no hi havia més d'això, ni existia el TAC, ni existia la ressonància, ni res de tot això. Això va anar apareixent en els següents anys. I quan d'alguna manera ens varen plantejar, escolta'm, necessitem que tinguem la possibilitat de fer ecografies d'urgència, endoscòpies d'urgència, tot això, era una demanda constant en els equips directius. I això va ser una paret amb la que t'hi enfrontaves i rebotava tot. La cosa era, els radiòlegs no fan guàrdies. Si no fan guàrdies els radiòlegs, no podem tenir ecografia per urgències fora de les hores en què hi ha radiòlegs a l'hospital. I això passava les tardes, les nits i tots els caps de setmana. Amb la qual realment la situació era molesta i delicada. Va arribar un moment en què, clar, la població ja et demana que per fer qualsevol tipus de cirurgia d'urgència o per fer un diagnòstic més acurat a urgències necessites exploracions radiològiques. Au, agafa l'ambulància, trasllada els malalts a fer TACs o ecografies a Can Ruti, a Mataró, etc. Clar, això entenc que és un hàndicap per l'Hospital de Calella.
I una despesa també, no?, de diners, no? Perquè, a fi de
comptes, despesa per la sanitat, clar, evidentment. Clar, el que passa que a partir d'aquí dius, bueno, ara tenim un ecògraf a urgències. Un ecògraf, i qui fa servir l'ecògraf? Els radiòlegs? No. El fan servir metges...
Especialistes?
No, especialistes. O metges no d'urgències que d'alguna manera s'han facultat per poder fer aquestes exploracions, però mai faran les exploracions que fa un radiòleg. I per tant, per treure l'entrellat d'un problema puntual, segurament estan molt ben qualificats, però no com per fer el diagnòstic que et faria un radiòleg especialista.
Alcalde.
Sí, bueno, les urgències, de fet, és això, un diagnòstic puntual en un moment determinat, i que la derivació, si s'ha de fer una derivació d'un pacient cap a un altre hospital d'un altre nivell, doncs es pugui fer amb unes certes garanties de què és el que hi ha. Clar, vull dir, a mesura, el Pere estava explicant perfectament el que és, no? I a mesura que vagin entrant més aparells nous, més tecnologia nova, caldrà un òleg, vull dir, precedit de la... per cada classe, i al final, vull dir, l'hospital acabarà, doncs diem, ocupant un espai determinat bàsicament per urgències. Per què? Els hospitals especialitzats cada vegada estaran més propers a les grans zones d'habitatges i cada vegada faran més coses que un hospital convencional realment no pot fer.
Clar. Mira, amb l'ecografia, el diagnòstic és operador dependent. O sigui, qui l'està fent és el que diagnostica. En canvi, per exemple, amb un TAC o amb una ressonància sí que tens l'opció de fer telemedicina. O sigui, fas l'exploració a l'hospital, l'envies a un centre on hi hagi un radiòleg de guàrdia que ho està valorant, que està mirant les imatges, i et contesta. Amb això pots fer-ho, i es fa. I d'alguna manera és una eina important. Però l'ecografia no. L'ecografia, si no l'estàs veient i estàs en allà in situ mentre s'està fent,
les imatges
aquelles, no es poden diagnosticar.
Aquelles imatges que et donen quan acabes una eco, amb allò no n'hi ha prou, no?
Són fotografies.
Sí, val.
És un pensallazo, no?
A veure, però, sí. Jo m'he quedat sorprès quan has dit això, que hi ha una eco, deus voler dir, en tot cas, a urgències.
Clar.
Una ecògraf a urgències.
Perquè avui ecografies aquí m'han fet.
No, ecografies, els radiòlegs no en fan des de fa la tira d'anys. El que passa que, clar, si estàs a urgències i és el dematí, i li demanes al radiòleg que tens aquest pacient que necessita una ecografia urgent, te la fa.
Clar, baixa el radiòleg un moment i ja està, no?
Sí. Però si estàs a la tarda, que no hi ha radiòleg de tardes, els dies que n'hi ha, doncs a vegades també s'ha de demanar, sisplau, sisplau. Però si no hi ha radiòleg de tarda, a la nit evidentment no, i els caps de setmana tampoc, com no vagi Sant Pere a fer-la...
Yeah. Jo fa pocs dies ho hauria necessitat... La setmana passada la meva filla, diguem, té un ronyó que va néixer ja, diguem, amb una infecció de ronyó i s'ho va atrofiar, i ara de seguida que té infeccions o el que sigui, no vam pensar que pogués ser això, i acabem sempre de la privada anant a urgències, els que és com són, eh? Vull dir, perquè realment és on te podran diagnosticar, diguem, el que cal. I una tarda d'un divendres, veure si realment era renal, veure si realment, diguem, tal, a mi realment m'alegra molt, diguem, aquesta notícia, perquè jo sí que personalment a la meva família ho farem servir gairebé cada vegada que vagi la meva filla allà, no? Per veure si realment, diguem, és derivat, és d'aquest afer, no?
Clar. Sí, sí. Jordi, que no t'hem sentit la veu.
No, és que, home, jo després del que ha dit aquí el Pere i el Quim, poca cosa puc dir. És que no vaig sentir tampoc la
gomet vermell. Tens un gomet vermell. Escolta'm una cosa. Amb carinyo, però tens un gomet vermell. Escolta'm una cosa. Va parlar també del dret a vol de l'Aldi, d'aquests 2.800 metres quadrats davant d'urgències.
Ara vegem hospitals amb serveis urbanístics.
Però li havíem de preguntar a veure què em pensava i va dir això. Sentim-lo.
Suposant que s'arribi un acord sobre aquests metres, no serà tota la solució aquesta, perquè nosaltres necessitem més. Això dependrà molt de... Clar, nosaltres tenim experts, al CatSalut hi ha experts de com construir, reformar i ampliar, i ho estan estudiant i veuran el què, i s'haurà de negociar amb l'Ajuntament. L'Ajuntament fa aquesta oferta, que és molt d'agrair, i llavors, quan es tingui l'informe, que es pot sentar en un grup i discutir-ho, i veure el què. Si la solució passés per una altra solució per la resta de metros i aquesta per uns metros, o passa per tot junt en un altre lloc, això ja es decidirà, no...
L'Ajuntament és conscient de la problemàtica, ofereix uns metres, però també una resposta una mica ambigua, no?
Jo diria qualsevol ampliació, qualsevol disposició d'espai nou, amb material nou, amb instal·lacions noves, etc., és benvinguda. Una altra cosa és que hi posem la paraula solució. Evidentment la solució no és aquesta, i a més és que la solució, com aquell que diu, i potser no sé si discreparem o no, la solució no existeix. No, perquè vull dir, les necessitats de la població, les tècniques noves que s'aniran implantant, etc., necessita un procés viu d'anar canviant, d'anar ampliant, d'anar millorant, etc.
A més, ampliació en aquella zona, penso que està molt separat del que és el cos de l'hospital. No?
Però ara hi ha molts hospitals que tenen edificis diferents.
Mira,
de fet, hi ha hospitals que només poden créixer així.
Sí,
jo dies enrere vaig estar al Clínic i em vaig visitar a sota d'un edifici de pisos.
Bueno, sí, però allò són les consultes externes.
Però que em refereixo que són edificis diferents.
Amb el tema d'urgències, em sembla que comentava aquí el Pere fa uns dies, amb el tema d'urgències cal que les urgències estiguin enganxades a dintre del que és l'edifici.
No, és que el doctor Frank ja va dir que allà, en qualsevol cas, ell sí que va ser amb això molt, molt, molt contundent, i va dir que en qualsevol cas allà no hi aniria res assistencial.
Consultes externes, bueno, com és...
No, però un hospital necessita, precisa, diguem, d'un espai extern també, tota la gestió administrativa i mil coses
era consultes externes, com deia la Sònia, sí que és veritat que
la
clínica està al davant mateix, al carrer de Rosselló, penso que
correcte,
és
aquell. Correcte, sí, sí.
Bueno, recuperacions...
No sé. Sí, sí. Digues, espera.
No, a veure, la única opció, entre cometes, lògica, que podria haver-hi per aprofitar aquests metres és per tots el que són els serveis no assistencials, com poden ser el tema de facturació...
Administratius,
no? Sí, administratius, però administratius no assistencials, directes.
Sí, sí.
Per exemple, el tema de facturació, de comptabilitat, temes de arxiu...
Perquè,
perdona,
Pere, tu que has treballat tants anys a l'hospital, el Departament d'Administració ocupa un espai molt gran de l'Hospital de Calella?
Administració, o sigui, el que és el CAP, la primera planta sobre del CAP és administració.
Ja.
hi ha 3 o 4 espais de consultes externes.
Sí, hi ha pediatria.
Sí, 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 hi ha 3 o 4 espais de consultes externes, però tota la resta d'aquella zona, diguem-ne, sobre el CAP és administrativa.
Ja. Tot el que pot ser back office, aquelles sales, diguem, de reunió, etcètera, perfectament tenen cabuda en aquest espai, no? Dic jo, a més a més.
Sí, el que passa que, a veure, tu vols fer una reunió i te n'has d'anar a un altre edifici per fer un d'això, és una mica fora de lloc. Ara, que em diguis, en aquí pues, tenim això, pues, comptabilitat o facturació.
I fins i tot potser consultes externes, però tots aquests espais que es buiden de l'estructura de l'hospital són espais que es poden aprofitar, s'han d'aprofitar a nivell assistencial.
Això està clar, no? L'altra cosa és, alliberem també espais perquè sociosanitari surti del que és l'edifici estructural de l'Hospital d'Aguts? Pot ser. Podem posar-ho en un altre lloc? Podem. O sigui, això sí que no necessita estar lligat a tot el conjunt assistencial que fa pues, el contínuum, no? O sigui, des d'urgències a tot el que és les sales, diguem-ne, de tractaments, quiròfans, sales de parts, totes aquestes coses que tenen que estar allà, el que és la hospitalització i possiblement després zones de lleure pels pacients que per la manca d'espais no en tenim. I llavors, clar, està ingressat a l'hospital, quasi bé està en una presó perquè estàs a la teva habitació, pràcticament no pots ni sortir. No?
També va parlar del sociosanitari, que en un futur podria estar fora de l'hospital.
Sí, això és evident, o sigui, el sociosanitari...
Que és la llarga estada, no?
Llarga estada, sí. O sigui, igual que hi ha residències geriàtriques a diferents llocs de la ciutat que tenen unitats que els residents pues, surten, entren i estan com si fossin a casa però atesos en allà, i altres llocs que estan les persones que necessiten assistència continuada, no? Que estan
ingressats, no?
Sí, bé, tots estan ingressats, però em refereixo que necessiten pues, una atenció contínua perquè són dependents complerts o persones pues, que no tenen la possibilitat de valdre's per si mateixes amb l'hora pues, de sortir al carrer
o qualsevol cosa,
no? I llavors doncs, necessiten aquesta atenció. I això es pot fer no necessàriament dins d'un hospital.
A més,
hi ha serveis mèdics en aquestes residències que compleixen aquests criteris i que en cas de que sobrepassi el que poden oferir en allà in situ, pues, es trasllada la persona a l'hospital. No?
Bueno, tindrem més aparcaments. Per què rius?
No, per fer. Continua.
No, escolta'm, ja es havia anunciat la creació de 450 places d'aparcament gratuït.
Avui te les fan?
De cara doncs, a aquest proper any, i a l'estiu s'implementarà, es provarà la zona verda al Rierany dels Frares. Què us sembla això de la zona verda?
Però les places aquestes...
Les places d'aparcament estan darrere la Citroën? Sí? Hi ha un terreny allà a darrere de la Citroën, i crec que s'amplia també la zona d'aparcament que hi ha al capdamunt de la Riera, que és un aparcament gratuït.
Què us sembla? L'aparcament que queda dalt de tot de la zona del Capaspre,
que és un aparcament gratuït.
Arribarà a ser aproximadament de 500 places,
molt bé.
Amb les que hi ha més les que s'hagin de fer noves. I després, dalt de tot del PPU,
que hi ha un espai públic,
que això mateix, que allà també s'adequarà un aparcament gratuït.
Bé, no?
Sí, tant.
Sí.
Bé, sí? No, bé, al final tot el que siguin places d'aparcament és bé. Sí, sí. Hi haurà la queixa constant de que s'està lluny, etcètera.
Sí, però és que no es pot créixer d'una altra. Sí. Si volem passes places més places d'aparcament, a dintre la ciutat ja no ens n'hi caben més.
Tingueu en compte que ara, més o menys aviat, el Mercat 2 desapareixerà.
Sí.
malgrat que un cop estigui fet l'edifici que tenen allà, sembla ser que una part dels aparcaments subterranis o soterrats que hi ha allà, doncs es volen,
la segona planta sencera.
Es volen fer per... per
la aquella... segona planta sencera, Membrius,
sí.
Dius?
Sí, perquè ja es via les, les gestioni. No?
Sí.
Això I... no, no, digues, digues.
No, no, i per una altra banda, en el moment en què es comenci a fer la construcció del supermercat Aldi, doncs també desapareixerà l'espai d'Hospital 2, que després tornarà a haver-hi doncs, una altra planta a sota.
L'inconvenient és que se solapin les dues obres. I sí. Una obra estem parlant d'execució 6 mesos, 8, Aldi, ja sabem com els aixequen, Mercadones i demés, sí. I una altra cosa és un edifici plurifamiliar que estem parlant d'un any i mig.
Sí, sí.
I que arrencarà doncs, al febrer i març. O sigui...
Sí, sí, no, no, això està clar. El centre de la ciutat quedarà deficitari, és evident.
Ara sí que és cert que els promotors aquests que he tingut ocasió de provar aquesta setmana passada, doncs el tema de la segona planta d'aparcaments és el minut zero, tenien claríssim, O sigui, va per a disposició absoluta, diguem, a...
L'aparcament aquell de la plaça Lluís Gallarda, penso que és,
sí.
Hi va haver un temps que funcionava com a zona blava, que no sé si ara hi funciona o no.
No, ara és un...
Va funcionar com a zona blava durant un...
Ara que jo sàpiga, aquest aparcament és un aparcament amb gestió privada.
Sí, però vull dir, a part d'això...
Que tu entres i pagues per aparcar, sí. No?
Però durant un temps va funcionar com a zona blava, durant un any, sí. Jo recordo...
Recuperar aquesta concessió seria un estudi, O sigui, perquè ja sí que hi ha una quantitat de places importants, cèntriques, ben ubicades i, a més, sí, bueno, desaprofitades.
El que hi ha que veure és quin és el contracte que d'això... No?
Però, bueno, és que de vegades...
Quin cost pot tenir per la ciutat recuperar això?
Sí, però el farciment, diguem, pot costar més que el pollastro final si anem a fer, diguem, a places d'aparcament segons on,
Sí, el que passa és que una de les premisses importants és... tenim problemes climàtics cada vegada més acuciants, la contaminació acostuma a ser més alta i cada vegada hi ha més cotxes al carrer. Per tant, hem de pacificar la ciutat, hem de fer que la circulació interna sigui cada vegada la menys possible i la que pugui haver-hi sigui la menys contaminant possible.
Una altra cosa és que el cotxe el pugui substituir per un cotxe elèctric, altres mitjans, però que deixarà d'haver la mateixa quantitat de cotxes al carrer, no m'ho crec. No tornarem pas al burro i al cavall, això està acabat.
Ja ho sé, però sí que podem passar al tema dels aparcaments perifèrics o radials, digue-li com vulguis, perquè realment...
Però tota la situació de comerciants aquí serà la primera que dirà tots els que venen de fora han d'aparcar, diguem, algun
lloc. Se n'han eliminat uns quants, perquè si mires carrer Madeu, carrer Sant Josep, carrer Sant Joan... No, Sant Joan no s'aparcava, però el carrer Sant Josep s'aparcava, el carrer Bruguera, que per mi ha sigut molt beneficiós de cara doncs, al vianant, no? Que pots anar d'una banda a l'altra, com aquell que diu, per un passeig, per aquella vorera, no? I però això s'ha anat solucionant. I això tornaríem a trobar...
Sempre i quan les bicicletes elèctriques no t'invadeixin.
No, bueno, l'altre dia que comentàvem amb tu, sí, va baixar una persona en el centre aquell de... Com en diuen, el centre aquest? El centre que hi ha davant del Bon Preu.
Ah, sí.
El centre de salut mental.
Va baixar una persona gran, el taxi doncs, va haver d'obrir la porta, baixar, ajudar-la a passar, i a darrere venia una moto, no una motoreta petita, sinó una moto, i tranquil·lament es va fotre damunt de la vorera, que no enganxen algú que surt del Bon Preu, de miracle, si l'enganxen, doncs la culpa és perquè no vigiles, no?
Sí.
Però que això passa amb bicicletes... I,
bueno, no enganxarà pas el senyor que està llegint allà, no? Que aquells que...
Home, convindria que l'enganxessin, potser no hi tornaria a pujar més. El tio no es moria de posto, però el de la moto potser se'n recordaria del tio.
Sí,
aquell.
Això, va.
Però em refereixo que aquest problema hi és, no? Però aquest és un altre tema, no? Aquest és un altre tema, però vull dir el tema dels aparcaments que tothom es plantejava i on te posarem els cotxes, doncs en algun lloc han anat. I sempre retorno el mateix, el tema del passeig, de la barana de baix, no? On te'ls posaran? Doncs en algun lloc.
Lloc ja en trobaran.
A Barcelona, el passeig de Gràcia, no aparques al carrer ni a la Vinc, ni a la
Mira,
ni
a, cap, ni a que passa, de l'Àngel i no passa res. A la zona que passa, però hi ha un pollastre ara? Tremendo. Per què? Doncs perquè fins fa 4 dies tota la gent de Gavella que tenien, o sigui, qualsevol activitat per allà, digue-li escoles, estes covards, el que sigui, que allà a la tarda hi ha més un xou, anaven a aparcar a Poblenou. La zona verda s'ha carregat això.
Sí, sí.
La zona verda, diguem, no permet, diguem, ara, diguem, per què? Doncs justament, primer perquè és a pagament i segona, diguem, perquè és costosa, diguem, aquella no és
ara
permanent.
Ara vindrem a l'estiu, allà a tocar del Rient dels Frares.
Sí, però tota aquella zona de Poblenou que envaíem per abans que va i que estava als cavallencs, i aparcàvem allà,
sí.
Ara ja no ho és.
Ara és la contrària.
Llavors, clar, te trobes que tota aquella gent que hi anava allà, ara mateix està voltant per allà. Tot el que és el... Jo m'he vist mil vegades per allà amb el gos, Jordi, o sigui, i anar donant voltes notes amb els cotxes, fem, sembla allà, diguem, una atracció de fira, no? Diguem, a tots els pares...
Vas
etcètera,
a voltar
etcètera,
allà amb el gos, tu, Jordi?
Jo volto per tot.
Ah. Això era una compensació, també, no? Per això, per un costat, gent de Calella anava per cà en aquell sector
home,
de Pineda, però, per altra part, el comerç de Calella es beneficiava de gent que és de Pineda, paga Pineda i és usuària de Calella perquè té els seus comerços més a prop de Calella.
I jo crec que l'eix comercial, diguem, de Jobline, diguem, del Cafè Església, s'allargava Avinguda Hispanitat també degut a que tu parcaves una mica més enllà i aprofitaves i miraves tot el comerç de...
Exacte.
O sigui, possiblement sigui un error mirat des del punt de vista comercial, sí, sí, diguem, per Pineda, vull dir, per aquella zona.
De totes maneres, aquestes coses sempre impacten en el moment de fer-les. Jo me recordo a l'època que amb l'alcalde Bagós va començar a tallar el carrer Església i asfaltar-lo, que hi van haver unes escandaleres de boig,
de calant,
i semblant a les del metro de Barcelona, quan van posar el metro, que tothom es bui, el metro, i ara resulta que sembla que el metro funciona molt bé.
Aquest concepte, el Poblenou, aquest concepte Pineda, respecte al Poblenou, l'ha tingut sempre. Si us hi fixeu, en Jordi, jo que som els que devíem viure aquí fa 60 anys,
sí, o 73, 65, 72,
recordarem perfectament la zona de creixement del Poblenou, allà on hi havia les bòbiles, sí, etcètera, sí, sí, etcètera, sí. I l'Ajuntament de Pineda, en un moment determinat, va aprovar específicament no fer els carrers que coincidissin amb la perllongació, sí, dels,
sí,
de Calella.
Sí, com ha fet Ostres. El Tancom Lidler, sí.
Exactament, per evitar precisament això.
Sí, sí.
I, o sigui, això, a Pineda, aquest concepte ja el té.
Sí, sí.
L'ha tingut tota la vida. Què va passar amb l'Avinguda Hispanitat? L'Avinguda Hispanitat no va poder ser perquè ja era un espai públic, era el camí del mig,
allò no podia entrar-ho. Però
l'Ajuntament de Pineda, en un moment determinat, aprova específicament,
sí, sí,
que els carrers que es facin
no, que sí, a Pineda, sí, tu mira, no n'hi ha
no
cap
siguin,
que coincideixi.
No puguin ser una continuïtat dels de Calella.
No, és veritat, això.
Estem parlant dels 60...
Sí, sí. No, és així, 64.
El que facilitaria la mobilitat, o sigui, en aquell espai. Jo tinc alguna clienta d'allà a la zona que sempre ho deia. Nosaltres sempre vam ser de Calella fins que un dia ens van dir que érem del Poblenou.
O sigui, el que tens al carrer Recoberta, em sembla que és carrer Recoberta o carretera de Collblanc amb Barcelona,
sí,
i Hospitalet, que coincideixen els carrers, només has de travessar i estàs a l'altra banda. Aquí no, aquí ho van fer-ho de manera com la via, l'ample de via, no, europeu, perquè no entressin els trens.
I jo recordo una anècdota en el tren una vegada, dues noies joves, jo venia del tren de Barcelona i dues noies joves estaven parlant i discutint si eren de Calella o eren de Pineda, una era de Calella i l'altra del Poblenou. I la del Poblenou va acabar plantejant l'argument definitiu al damunt de la taula: a quina estació de tren baixo?
Clar. clar. Sí.
L'argument era definitiu, indiscutible. Baixo a l'estació de tren de Calella, per tant...
Home, li queda molt més a la vora, que no pas la de Pineda.
Lògic.
I tant.
Sí, sí.
Molt bé. I el tema de les zones verdes, què us sembla? Hi ha qui diu que això no afavoreix la rotació de vehicles, però bueno, es farà treure un tiquet cada dia, encara que tinguis, que puguis aparcar, no? Una miqueta doncs, per condicionar els conductors de que cada dia hagin de posar un tiquet i això faci doncs, que hagi de moure una miqueta el vehicle també.
Jo no sé si existeix un projecte global que anem a buscar, com deies fa un moment, de pacificar, diguem, la ciutat, pretendre, diguem, incentivar el vehicle elèctric, etc. Perquè tot això, a mi em sembla, o sigui, una mica pals a sec. Anem a provar. Anem a fer un aparcament perquè necessites ara una zona d'aparcament aquí. Però ara estem fent una zona verda. Possiblement tinguin interessos contraris una a l'altra, o estiguin, diguem, treballant en contra, diguem, en molts sentits.
La zona verda és una prova pilot.
Sí.
Dels aparcaments gratuïts,
però de la mateixa manera
es fan.
Estàs intentant argumentar, diguem, de cara, diguem, als associació de comerciants, per exemple, diguem, tota la desaparició d'uns quants pàrquings, diguem, a la zona central. Llavors, tot això al final, diguem, a mi, no, segurament que hi ha un estudi de fons, diguem, en tot plegat, però en conjunt unitari, per anar a buscar, diguem, un fons, perquè clar, els fons urbanístics no es pots plantejar amb 10 anys vista, els has de plantejar amb 60 anys vista, com a mínim.
Sí, però mira, a la zona on teòricament es planteja la zona verda, en aquest moment és lliure aparcament, no hi ha ni zona blava.
Juhu, perdó.
Sí, no. Si tu ets veí de Calella i pagues l'impost de circulació a Calella, tindràs la pegatina o la canxina,
sí, sí,
o el que sigui, o llegiran la matrícula, aparcaràs a la zona verda i aquí s'ha acabat tot.
No, però hauràs de treure un tiquet cada dia, això sí.
S'haurà de treure un tiquet cada dia i posar-lo en el cotxe.
Sí,
I teòricament, més de 4 dies el cotxe en el mateix lloc no li podràs tenir.
Exacte.
Ara, jo el que no sé és com es podrà controlar això.
Sí, serà difícil. A veure, hi havia hagut un, contestant una mica la pregunta...
El millor és el rellotge, tu. El rellotge, qui no paga, ni el mitja hora fora, tu.
Sí, exacte. Tanca, això sí.
Sí. Això és rotació.
En un concepte global, perquè el que et vaig explicar és un cert aspecte global. Hi havia un pla general territorial de Catalunya fet per un equip d'arquitectes que dirigia un geni de la professió, que era l'Albert Serratosa, i explicaré una part, no? Vull dir, aquesta part l'Albert Serratosa eliminava pràcticament totes les estacions d'arribades de trens, d'autobusos, etc, etc, i els situava tot en una sèrie d'intercanviadors amb grans zones d'aparcament al costat. És a dir, per posar-te un exemple que potser coneixem tots per l'espai que és. Allà on hi ha el sindicat de pagesos de Cabrera. O sigui, si teniu present aquest espai determinat. Hi ha uns espais grandiosos. En aquest intercanviador que hi havia tres o quatre nivells de superfícies i arribaven els autobusos que anaven al centre de Barcelona i arribava el metro. Els trens era l'última parada o la penúltima que tenien abans d'arribar a Barcelona, etc, etc, i la persona que volia anar allà a Barcelona trobava la continuïtat del transport que havia fet servir, si havia vingut amb un tren de llarga distància, etc, per poder entrar a Barcelona.
És un bon projecte, és una bona idea.
Aquest era un bon projecte i era un projecte bastant general. No? Vull dir, a Calella, tot i amb un cert començament d'estudi, perquè ja estava ja molt poc detallat encara, a Calella la gran zona d'arribada de visitants forasters estava més o menys en aquí on el Rierany dels Frares tomba cap a l'esquerra, que és un terreny que part de dalt del polígon industrial de Pineda.
Però parles per damunt de la carretera.
Sí, per damunt de la carretera.
Va. I de l'autopista.
I per damunt de l'autopista, sí. Efectivament. No? En aquell moment, que l'Albert Serratosa va redactar el projecte, l'autopista no estava feta, ja. Però estava projectada. No? Vull dir, per tant, vull dir, ja es tenia en compte això. No? Però, esclar, vull dir, tu planteges en aquests moments, aquí, a nivell ciutadà, que ha desaparegut l'estació de Sant Pol, de Canet, de Pineda. Però la de Canet em penso que no desapareixia. Però n'hi havia una Calella, una Arenys, una Cabrera, que era la de Mataró, una Badalona i Barcelona.
Era visionari, però...
Home, vull dir, era genial. Vull dir, a part de que això comportava, en certa manera, també especialitzar les zones de terreny.
És com els mapes urbanístics de les ciutats... A Barcelona hi ha, jo crec, un projecte, diguem, de tenir tot un sostre verd, o sigui, tota una sèrie de cobertes verdes a llarg termini, i això doncs trigaran una bufada d'anys, diguem, a aconseguir, diguem, aquest objectiu, però totes les decisions urbanístiques van en aquesta línia. En la línia, diguem, de fer com tot un guà al voltant de tots els edificis per evitar totes aquelles elevacions urbanístiques, no? Totes estan incloses, un aire condicionat amb un balcó, tot, absolutament, eh? Si s'enyoren aquesta mena de plans a tan llarg termini poder, però que totes les decisions que es prenen sempre tenen com a objectiu prioritari aquell. O sigui, no el d'avui, que també és una necessitat que ara, no? Però l'hem de fer coincidir, perquè si trenquem aquella visió de futur que tenim, aquell projecte final... segurament ens agafarem, diguem, el projecte, diguem, d'inici. Jo no sé si hi ha aquest projecte, diguem, d'inici, diguem, aquí, perquè al final és un problema i avui i el serà demà.
Sí, però tingues en compte de que les coses canvien a una velocitat tan gran que aquests projectes a 25 anys, quan a lo millor n'han passat 5, ja són obsolets. I aleshores, si has de continuar amb un projecte durant tot aquell... pot ser que quan arribis a la seva finalització, aquest projecte ja no serveix...
Però has tocat el moll de l'os. Has tocat el moll de l'os. Hi ha un que no serà obsolet, segur, que és que ens estem carregant, diguem, el planeta i hem d'anar, diguem, enrere. Aquest no serà obsolet, al contrari. Aquest és urgent, immediat, i a mig termini, diguem, s'ha de, diguem, executar d'alguna forma. Llavors, aquí és on s'hauria de dir, escolta'm, si hem d'anar a pacificar, si hem d'anar a eliminar, si hem d'anar a treure vehicles, si hem d'anar, diguem, a eliminar, etc, etc, aquí sí que podem fer un projecte, diguem, clar i contundent, i malgrat que tingui, diguem, doncs, costos, o sigui, en aquest sentit, danys col·laterals, que es diu, s'han de preveure en aquesta situació, no?
No, i que potser això s'evita una mica amb el sentit...
Alcalde,
que...
el micro.
Si tu tens, si tens una estructura i una planificació de terrenys que marca això, és l'altre el que s'acabarà adaptant a la situació aquesta, ja més o menys controlada.
Sí, pot ser, però per exemple, Ara anem a fer una mica de volar coloms.
Sí. Arquitectura ara, ficció.
Sí, això, o urbanisme ficció. No, però figura't que ara, de cop i volta, un dia ens despertem i a Calella no hi ha cotxes. Que tots estan fora.
I tant, que sense ficció, t'ho ben asseguro.
No, ja ho sé.
I continuem pagant impostos de
circulació. No. I els cotxes són fora.
Va, vinga.
I que aleshores la mobilitat dins la ciutat es fa amb transport públic, però amb transport públic eficient. No un autobús que va de Calella a Pineda, de Sant Pol a Calella, cada tres quarts d'hora.
Cada mitja hora.
O sigui, que tinguis... Mm-hmm. I que siguin vehicles no contaminants, elèctrics, etc etc.
Aquest t'ho compro i t'ho voto, ja.
No, d'acord. Però això, ja ho dic, és urbanisme ficció, que seria l'ideal. Si estem pensant en ciutats intel·ligents, si estem pensant en ciutats per les persones, si estem pensant en ciutats que siguin verdes, què és el que més contamina a dintre d'una ciutat?
És ben veritat.
Final.
La primera cosa, jo i torno a insistir perquè n'hem parlat sovint, la primera cosa que cal és saber quina quantitat d'habitants caben a cada territori. Aquest és el problema que ja vam explotar, o vam experimentar una mica, o vam parlar-ne una mica, fa 3 o 4 d'allò. Poden viure 18.000 persones en un espai realment de 4 quilòmetres quadrats? Que té una quantitat de comerços importants.
La densitat és alta, evidentment.
El primer tema és aquest. I el pla aquest de l'Albert Serratós això ho preveia. És a dir, per exemple, a l'Alt Maresme preveia una àrea de serveis potent, que pogués servir, igual que el tren, per 3 o 4 poblacions, que és el que estava implantat a Calella. I preveia uns polígons industrials que no estaven en aquesta àrea de serveis, precisament, sinó que estaven doncs, a una distància determinada, però que fos relativament fàcil. I preveia que els responsables de portar els trens des de la infraestructura, les persones des de la gran infraestructura de transport fins als centres de les ciutats eren els ajuntaments. I eren els responsables també de que no hi hagués trànsit, eren els responsables també de que hi hagués un servei públic eficient.
Sí, el que passa és que, clar, les persones, i potser jo m'hi poso el primer de la llista perquè no sigui dit...
Ah, deixa't ser el segon.
No, som còmodos.
Sí.
I volem que tot ho tinguem a la porta de casa.
Bueno, en Josep Maria, que farà en Granyó, que farà un partit, tinc entès, no? I proposarem que ho posin al seu programa i llavors...
Mira,
hem començat parlant de zones verdes.
Sí.
Ja estem arreglant la conferència que fan allà a Espanya, a Madrid,
sí.
Que potser hi arriba aquella persona que ha vingut amb un barco de veles i ara no saben si anirà de Lisboa a Madrid amb un cotxe elèctric. Li van dir, no, cotxe elèctric no, perquè estan fetes amb liti i això, no, doncs haurem d'anar amb pedals. Yeah. Que fixa't tu com hem anat. Sí. I diu que no fem volar coloms. La pregunta és a dir, però continuarem pagant impostos de circulació, perquè, esclar, si estem eliminant tots els cotxes que s'han d'eliminar...
Però a veure, estarem caldria... pitjor de tot...
Jo crec que això desapareixerà.
Sí, posant impostos a caminar, llavors, en vez de circulació a peu.
El pitjor de tot és el greenwashing, que en diuen. O sigui, el que està de moda ara en totes les empreses i administracions, que és pintar-ho tot de verd, en aquest sentit... Però en el fons no ser-ho, no? O sigui, que és el que denunciaven ahir en un grup molt important.
I mentre ens estem plantejant el tema d'evitar cotxes, ens estan acribillant per la tele durant que hem de comprar un cotxe, que resulta que no vas a portar tot, fa un cafè... Vull dir que, esclar, tot és molt, molt, molt
incongruent. Però són cotxes que no contaminen.
Sí, no, ahir n'hi havia uns que estaven parlant en contra de les cadenes aquestes Amazon i tal, i que si tal, que si igual... I diu, un moment, i hem de passar a la publicitat. I llavors el primer anunci era el Corte Inglés. Dic, hòstia, anem bé, tu. Vull dir que...
Sí, deixa'm afegir... Sí.
Mira, hipocresia d'Endesa, diguem, que ha patrocinat... Ha comprat totes les
portades
brutal, dels diaris.
Bueno, Endesa, que també patrocinava la bossa dels bancs del Banc dels Aliments, quan és una empresa que talla la llum a persones que no la poden pagar. Sí. Vull dir que són aquelles
hipocresia
coses...
Hipocresia empresarial d'aquella, diguem, de la Copa d'un Pi. A més, o Iberdrola, el mateix, estem a... Però Endesa que llegia que era el 9% de la contaminació del país o la provoca Endesa?
El pare de tots els mals es diu així.
Què volies dir, alcalde?
No, volia dir que a part d'això també, i responent en certa forma, o continuant el que deia en Pere, la circulació, o sigui, el transport a dintre les ciutats hauria d'estar molt regulat i haurien d'haver-hi una mena de de centre integrat de mercaderies a cada poble o a cada àrea, perquè els grans transports descarreguessin allà.
Bueno, per avançar i per afegir, com que ha tret el tema, el Membrives de la candidatura del Grañol, que l'altre dia ens va sorprendre en plena tertúlia, aquí, Josep Maria Grañol, president de la Gent Gran, que en plena tertúlia, doncs, i molt cansat, segons ell, doncs, de promeses incomplertes per la classe política, i no, jo no parlava de cap partit en concret, jo crec que parlava en general de la classe política, doncs va dir que si, bueno, que si de cara a les properes eleccions no hi ha propostes fermes i que s'executin a un curt plaç, perquè diu ell que ells els hi queden 4 telediaris, això ho va dir-ho ell, no? Que no tenen tota la vida, doncs que és capaç de fer un partit polític.
Això de 4 telediaris, jo vaig veure que la gamma, o sigui, la franja que agafava era de 55 en amunt, o sigui, avui en dia, ho hem desplaçat, de manera que ja estem agafant gairebé els 200, eh?
No, però ell va dir que, clar, que ells són persones grans, que no tenen molta esperança de vida i, per tant, volen coses... Tu, Jordi, feies un comentari, no?
El plantejament d'ell el vaig veure com a persona, diguem-ne, de carrer, no? Com un alcalde de carrer, de problemes quotidians de la gent, suposo que anava per aquí, el qual a mi em va semblar molt bé, vull dir, em va semblar molt correcte, ho va explicar lliurement sense cap problema. El que em va sorprendre és la reacció d'alguns tertulians l'endemà, de que no hi estava massa d'acord, perquè ell va manifestar de que es tenia a fer quelcom pels jubilats, i jo penso que va parlar pels jubilats amb el sentit... No, perquè van dir, home, ja en fan de coses pels jubilats, ja se'n fan. Però jo m'imagino que més que res, o vaig entendre jo que era més que res per fer un treball de carrer, o sigui, de tornar a posar una mica dels peus a terra i de dir, escolta'm, el problema quin és? El problema que té la gent és aquest? O és el... Jo ho vaig entendre en aquest sentit. No
era una amenaça real?
No, a veure, no era una amenaça real.
Jo voto, gairebé, o sigui,
sí,
jo tenia...
Sí, no, a veure, jo...
Jo en Josep Maria jo voto.
És una persona que té ara està portant molta tasca endavant i està movent molta gent, tant ell com el Paco Montero, no? I suposo que ell anava per aquesta banda, no? No anava per la banda de carregar-se ni els partits polítics, o sigui, anava una miqueta en posar-se amb el que moltes vegades diem de que en els ajuntaments, tots, si més no en poblacions com la nostra i tal, hi hauria d'haver-hi, haurien d'estar una mica apartats, el que és la línia de partit, no? La línia, no, és que ara em diuen això, hem de fer, no, una miqueta gaire més popular, no sé si m'explico
més
bé,
local.
No? O més local, no? No, no deixar de fer coses que s'estan fent, sinó de fer-ne altres que es... O sigui, a veure, el problema d'una persona que ha tingut un problema amb una bicicleta, amb un gos, o amb qui sigui, doncs que hi hagi algú que l'escolti més que el que s'està fent.
Tu vols dir un tracte més proper? És això
jo no sé si m'explica massa bé, però és per aquesta banda, no? Jo vaig entendre d'aquesta banda, no?
Sí, que sigui benvinguts al concepte diputat de districte, diputat o sí, regidor, perquè, sí, perquè regidor de districte,
sí, perquè veus
etcètera, etcètera.
Hi han coses que els...
Però ja n'hi ha de regidors de districte.
Sí, però és el que anava a dir, el que passa és que la gent no els fa servir.
Sí, que es fan servir, això... però resulta que passa una legislatura i estem en la següent i encara ja el perdem aquell pendent, però... i no vull especificar coses concretes.
No és...
Hi ha temes, i no, ara no vaig explicar el que jo estic parlant, de que s'ha parlat en aquesta legislatura passada, ha quedat per aquesta, i per aquesta no se soluciona, i són coses de veïns, de situacions d'immobles que no tindrien que estar com està, perquè després quan hi haurà un problema, llavors no tenien permís, és com allò dels cotxes, no? Un accident d'autobús, el primer que miren és, a part de comptar els morts o ferits, si el conductor tenia, si el cotxe tenia la ITV passada, que això és molt important, perquè és clar, això és caix. Després, si el conductor anava o no anava begut, i s'ha hagut un fall humà, evidentment, no li haurà caigut un meteorit i dient que ha sigut un problema de físic, no? Jo, i torno a... Torno a el que deia. Parteixo d'aquesta base. M'he aninat una mica, ara.
No, està bé.
És que el Valium m'ha començat a fer efecte, ara.
Espera.
La botella.
M'ha passat la feta del Valium.
No hem obert les ampolles, tenia que en tenim 3.
Tres?
Sí, però n'hi ha un al congelador, que és una ampolla de vi blanc.
Això vull dir, no?
Ja no torno a treballar.
La pregunta potser...
Ui, que hem d'acabar, que tard que és, mare meva.
Estem completament d'acord, o sigui, això que s'ha muntat de regidors de districte és un bon muntatge. El tema és que la gent no hi arriba, perquè a quina hora està en el despatx el regidor del meu districte?
I després hi ha filtre, eh?
Hi ha desconnexió entre la classe política.
Sí, el problema, el concepte és molt bo. Sí. Però el que a mi em... A vegades, doncs...
No, a veure, jo la idea que jo sempre he tingut d'un regidor de districte és aquell que encara que només sigui un dia a la setmana, es passeja pel seu districte i fa
carrer. I et pot rebre per atendre.
Bueno, però si pel districte no s'hi passagin a la policia, tu.
Un alcalde de nit necessitem també, o de torn de tarda, allò per poder...
Bueno, senyors, molt bé.
La sobrassada ens espera.
I
l'oli.
Un esmorzar que... Escolta, farem alguna foto i la pujarem a Instagram, a l'Instagram de la ràdio, això, doncs perquè veieu...
Per fer dentetes. Penja la castilla d'esquena.
Molt bé. Membri Berrei, bon dia. Pere Gràcies. Puig i Jordi Martí, i un petó al Toni Labau, que l'han operat des d'aquí, si ens està escoltant a casa...
Jo mateix, que es recuperi ràpid.
Guardarem sobrassada.
Sí, que no sé si li guardarem.
El trobem a faltar.
I tant que sí, que recuperi aviat. Gràcies.
Ràdio Calella.cat.
Ja és Nadal. És el moment de seguir les tradicions. Establiments Folgado, tot per guarnir la teva llar i fer el pessebre. Articles de qualitat, artesans i exclusius per fer de cada detall una creació. A Establiments Folgado hi trobaràs abets canadencs, llums per tots els gustos, cintes per confeccionar llaços, boles, guirnaldes i figures de fang i artesanes. I en suro, el tradicional material per fer el pessebre. Cases, ponts, pallers, establies... Tot el que necessites en decoració nadalenca i pel pessebre, a Establiments Folgado, Riera 25, darrere l'Ajuntament.
La Txoc presenta Boig per tu, on la melancolia, el primer petó i els records es fusionen en el musical de la Marató de TV3. Si ets lunàtic i estàs espantat, si veus els núvols i estàs deprimit... Més d'una vintena d'artistes i 6 músics a sobre de l'escenari de la Sala Mozart de Calella, en un espectacle únic. Compra les teves entrades a teatresolidari.cat. I tu, per qui estàs boig?
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria. Mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria. Pentinats que duren.
InLingua. Cursos totalment subvencionats per a treballadors de tots els sectors, autònoms i fixes discontinus. Cursos subvencionats al 100%. Anglès B1.A. Inici 2 de desembre. Comptabilitat. Inici 10 de desembre. Photoshop. Inici 4 de febrer. InLingua. Cursos totalment gratuïts. Places limitades. Informeu-vos en ara mateix dels dies i horaris de cada curs. InLingua, carrer Bruguera 275, Calella, i al web inlinguacalella.es. InLingua, cursos totalment gratuïts, amb el suport de...
Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya,
PIME Coneixement i Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Recte final de la ciutat d'avui, amb la Dolors Lleuri. Dolors, bon dia.
Hola, molt bon dia, Sònia.
Què tenim avui per l'informatiu a partir de la una?
Mira, doncs aquest matí que s'han fet públiques les dades de l'atur corresponents al mes de novembre, ha pujat tant a Catalunya com a Espanya. Una mica més a Catalunya que no pas al conjunt de l'Estat, el 0,75%. Respecte al 0,60 al conjunt del territori espanyol. Són dades a tancar el mes de novembre, les més bones dels últims anys és del 2008, en un mes de novembre, pel que fa al nombre total d'aturats, i que, vaja, és el mes que llinda amb el període en què hi ha una recuperació de l'ocupació, que és el Nadal, derivat dels contractes també tant del sector serveis com del sector de l'hostaleria. Són dades que ha fet públiques aquest mateix matí el Ministeri de Treball espanyol i de les quals ens fem ressò avui també a l'Info Migdia. Avui que parlem també que l'Ajuntament de Calella ha demanat, ha sol·licitat una subvenció a la Generalitat de Catalunya per dos projectes, un dels quals la remodelació dels vestidors de la Muntanyeta, de la zona esportiva de la Muntanyeta, també per fer la reforma de la sala Mozart. Són unes sol·licituds que s'emmarquen a la nova convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. El PUOSC és un programa que impulsa la Generalitat de Catalunya per contribuir en les inversions que es fan des del món local. L'Ajuntament de Calella demana en concret un ajut, una partida global d'aproximadament uns 390.000 euros repartits entre aquests dos projectes. El que permet això és que es pugui subvencionar, per tant, el 70% del cost total que tindran cadascun d'aquests projectes. Per tant, seria aconseguir-lo, permetria alleugerir les càrregues de l'Ajuntament de Calella. Prioritza, en tot cas, la remodelació dels vestidors de la Muntanyeta, que demana que l'ajut se li concedeixi en la pròxima anualitat, la del 2020, no tan prioritària per l'Ajuntament, suposo que per a terminis i també per urgències de disponibilitat dels equipaments, la sala Mozart, per la qual es demana la subvenció, aquest ajut econòmic, de cara a l'exercici del 2021. Avui també escoltarem el líder d'Esquerra Republicana, el cap de l'oposició de l'Ajuntament de Calella, que ha explicat quin és el punt de partida, així ho titulàvem ahir als informatius, sí. El punt de partida d'Esquerra Republicana per negociar els pressupostos de l'Ajuntament de Calella d'aquest 2020. Sabem que hi ha hagut una trobada entre representants d'Esquerra també del govern, que va aprofitar-ho Esquerra Republicana per posar les seves condicions, quins són els projectes, les actuacions o les línies de gestió que considera que s'han d'adoptar de cara a aquest proper exercici i que en funció d'això podrien facilitar l'aprovació dels comptes. I faig servir la paraula facilitar perquè en cas que arribessin a un acord això no implica que Esquerra hi donés el suport. Veurem, tot es troba molt a les beceroles, tot just s'ha iniciat aquesta negociació entre Esquerra Republicana i Junts per Calella i el PSC. Negociació, és una primera presa de contacte. I en el moment en què nosaltres vam parlar amb Esquerra Republicana, doncs tampoc tenien agendat una pròxima reunió per seguir aprofundint en aquesta llista de peticions, per exemple, a la reforma de tot el que és l'espai que hi ha al davant del mercat municipal i també l'habilitació, l'obertura d'un nou accés a l'aparcament. Recordem que aquest era un dels projectes que portava Esquerra Republicana en el seu programa electoral. A tall d'exemple, també demanen als republicans que s'habiliti un tros de la platja.
Platja de gossos.
Platja de gossos.
Sí, sí.
Doncs
sí,
sí. També és un dels projectes que posa sobre la taula Esquerra Republicana per aquesta negociació dels pressupostos. Més coses. Continuem parlant dels actes per recaptar fons per la Marató de TV3, sí? Aquest any dedicada a les malalties minoritàries. Un any més Calella per la Independència, aquesta territorial local de l'Assemblea Nacional Catalana, que també organitza un acte. Des de l'any passat que ho fa amb aquest muntatge d'espelmes a la plaça de l'Ajuntament. És la manera amb la que han evolucionat el que va ser en un primer moment aquell enlairament de globus, Sònia, a la platja. Sí, sí. Des de l'any passat que posen espelmes a la plaça de l'Ajuntament. L'any passat van dibuixar una gran estelada i ens han confirmat la gent de la ANC, de Calella per la Independència, que aquest any el que volen és il·luminar la paraula llibertat, que diuen que és un missatge molt oportú en l'actual situació política i conjuntura política aquí. I direm que abans d'aquesta catifa, d'aquest muntatge de la catifa, que es farà aquest divendres 6 de desembre a la tarda, a les 7 de la tarda, abans hi haurà hagut la inauguració d'una exposició temporal a l'Ajuntament Vell, una exposició que es titula 55 urnes per la llibertat. Després de l'encesa de la catifa, també es faran la trobada de cada divendres de Músiques per la Llibertat. Per tant, doncs, molts actes concentrats amb un to i amb un calat independentista aquest divendres a la plaça de l'Ajuntament. I, evidentment, farem referència a aquest Dia Mundial de la Discapacitat, pel qual doncs, la gent de la Fundació Martí de Pineda també han vingut avui a la ràdio.
Molt bé, Dolors, doncs a partir de la una, que vagi molt bé, gràcies. Acabem la ciutat d'avui amb música d'Ozzy Osbourne, aquest cantant de hard rock, que va ser membre dels Black Sabbath, que naixia tal dia com avui de l'any 1948. La ciutat que és possible, com sempre, gràcies al suport de les companyes d'informatius, avui amb el suport tècnic del Jaume Riera i el Víctor Riera. Demà tornem als vols de les 10. Feliç dimarts. Adéu-siau. Change and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home.